A Ràdio Maricel, a cel obert.
Deu i 11 minuts del matí, ahir a l'Ajuntament de Sitges, darrera sessió plenària abans de les vacances de l'estiu, un ple municipal, sessió ordinària, llarguíssim, va començar a les 7, va acabar a 1:15, després dels precs i preguntes, tant dels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament com del públic assistent. Per tant, anem ràpidament perquè les intentarem resumir el que entenem va ser el més important de la sessió plenària. Centrat bàsicament en dues qüestions. Per una banda, les fundacions del Prat i del Retiro, i per l'altra, tot el que és el projecte de bienalització. No és que es fes molt evident un debat sobre aquesta qüestió, però sí a partir d'una moció presentada pels grups polítics de Convergència, Esquerra Republicana i Acció per Sitges. Ho comentem en uns moments. El primer protagonista de la nit, però poc després d'iniciar-se el ple, va ser Javier Fernández Medrano, qui s'incorpora a l'equip de govern de l'Ajuntament de Sitges en substitució de la baixa de la regidora Vinyet Rosés. El senyor Javier Fernández Medrano, que s'incorpora a la seva responsabilitat de regidor d'Educació i Civisme. En un minut va prendre possessió a partir de, com sempre, les instruccions prèvies del secretari.
Ja s'ha comprovat la credencial i la declaració de béns d'interessos i el DNI, doncs correspondria respondre al jurament o promesa. Que no sigui tan amable, senyor Javier Fernández, posar-se dret. Jo li formulo la pregunta i a més vostè contestarà al respecte. Senyor Javier Fernández Medrano, jureu o promoteu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sitges amb la lleialtat del rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí, ho prometo.
Ja està presa possessió com a regidor de l'Ajuntament.
Molt bé, doncs benvingut com a regidor d'aquest consistori.
Gràcies, senyor Fernández.
Aquest, ho prometo, van ser les úniques paraules de Javier Fernández Medrano ahir en la sessió plenària de l'Ajuntament de Sitges. Seguim endavant en l'ordre del dia amb uns quants punts relacionats, sobretot, amb diferents sessions a precaris d'espais per entitats. Per una banda, a l'edifici anomenat Can Coll, a favor de la comunitat aragonesa, i també un despatx per l'Associació Espanyola de la Lluita contra el Càncer, i també un altre relacionat amb la sessió precària del Palau del Rei Moro a favor de l'agrupació de Baix Populars. Aquest punt va ser aprovat també, tots aquests tres punts varen ser aprovats amb els vots a favor de tots els grups polítics, amb una precisió que va fer Andreu Bosch d'Acció per Sitges, expressant la seva satisfacció, però també posant sobre la taula la necessitat de garantir doncs, aquells desitjos de qualsevol entitat que vulgui que no tingui ànim de lucre disposant d'un espai, i per tant almenys pel representant d'Acció per Sitges seria bo que alguns d'aquests espais es poguessin compartir per així satisfer de la millor manera totes i cadascuna de les intencions de les entitats, com els dèiem, sense ànim de lucre. Ens aturem ja en el primer dels debats de la nit, un debat curt, perquè en aquest cas va obrir una altra perspectiva del tot positiva, almenys si tenim en compte el que varen expressar els diferents representants dels grups polítics. En aquest cas, aquest punt no es portava a votació perquè era un donar compte, per tant, s'aventant al ple de la situació, i aquest donar compte feia referència a que no hi ha hagut pretendent per el concurs del camp d'Aiguadols. En concret, el punt, donar compte, si s'escau, que en el termini de licitació del concurs convocat per l'adjudicació de la concessió de manial de la finca ubicada al carrer de la Marina número 2, no s'ha presentat cap proposta. A partir d'aquí, la majoria de grups polítics varen entendre que s'obre un període de reflexió i que això ha estat un punt d'inflexió en tot aquest procés i que seria bo tornar a repensar una miqueta tot plegat. Convergència i Unió va posar sobre la taula el que va ser en el seu dia una de les iniciatives de la federació, com tots vostès recordaran, al cap de la vila i en diferents entitats es va posar una taula on es recollien també les propostes que els sitgetans tenien a l'entorn o creien que seria bo que es posessin sobre la taula en el cas del camp d'Aiguadols, i també en el ple d'ahir Lluís Mercè va preguntar a l'equip de govern si si, en l'hipotètic cas que les coses no sortissin com es pensaven, el govern podria requalificar fins i tot el que és la zona del Camp d'Aigua Dolç. I en principi l'alcalde li va garantir que si no és per un consens o per una àmplia majoria, això no serà. Si us sembla, per tant, escoltem aquest debat relacionat amb la situació actual de com ha quedat el concurs públic al Camp d'Aigua Dolç i, per tant, aquesta, diguem-ne que reflexió afegida, aquesta revisió que es farà a partir del consens, o almenys així s'intentarà, de tots els grups polítics municipals.
Es dona compte que en el termini de licitació del concurs convocat per l'adjudicació del contracte de concessió de manial per la construcció i explotació d'un equipament públic, Clàudia Ió, de la finca ubicada al carrer La Marina número 2 del paratge d'Aigua Dolç del municipi de Sitges, no s'ha presentat cap proposta. Segons publica aquest acord en el perfil del contractant de la web de Sitges.
Paraules? Senyor Miguel Forns? Sí, gràcies, senyor alcalde. El passat dia 23 de juny finalitzava el període de licitació del concurs que afecta el futur del terreny del camp municipal de futbol d'Aigua Dolç, sense que s'hagués presentat cap empresa licitadora. Sense voler-ho, aquest ha de ser un punt d'inflexió pel que fa a Aigua Dolç. Per tant, a dia d'avui, el grup municipal de Convergència i Unió vol manifestar davant del ple municipal que ens trobem davant d'una nova oportunitat per al futur d'aquest equipament. Senyor alcalde, quan vostè fa uns mesos ja contemplava la possibilitat que no es presentés cap empresa al concurs, degut a les condicions del plec de clàusules i a la conjuntura d'incipient crisi econòmica, ens va dir als grups polítics de l'oposició que intentaria consensuar una nova proposta per al Camp d'Aigua Dolç. Una proposta que, conseqüentment, rebaixaria les primeres aspiracions de l'equip de govern i que intentaria recollir part de les propostes dels grups de l'oposició que ens mostràrem en desacord de la proposta del govern. Doncs pel que fa a Convergència i Unió, voldríem dir que les propostes que nosaltres continuarem defensant provenen també de les que vam aplegar de les opinions de les ciutadanes i ciutadans de Sitges, que lliurement i democràticament ens feren saber la seva opinió. Moltíssims sitgetans reclamen un ús social per al Camp d'Aigua Dolç. La salut i la sanitat, o el manteniment d'un equipament esportiu, que bé podria ser un camp de futbol, per què no?, van ser les seves preferències expressades en la campanya participativa que vam organitzar el nostre grup municipal el passat hivern. I com dèiem, aquesta és la línia que defensarem en la búsqueda d'una nova proposta sobre aquest terreny. No compartirem que es torni a plantejar una proposta vinculada només a una nova fórmula de crèdit per obtenir recursos econòmics fàcils. L'ús social serà la prioritat, per damunt del rendiment econòmic. Un ús social amb vocació de servei general que cobreixi les mancances que a dia d'avui té la nostra vila i que també tindrà en el futur. Per això creiem que el que ara s'ha de prioritzar és la redacció d'un pla municipal d'equipaments amb el màxim consens ciutadà i polític, que defineixi i marqui quins equipaments fan falta a hores d'ara i quins faran falta en el futur en el nostre terme municipal, i que també els situï físicament en els nostres barris. Aquesta és una proposta que ja vam fer arribar en una conversa amb el regidor d'Urbanisme, el senyor Armand Paco. El pla d'equipaments està pendent des de la redacció, està pendent de redacció des de l'aprovació definitiva del pla general, i creiem que ha arribat l'hora que no sofreixi més demora. Creiem que en la redacció d'aquest pla no s'ha de témer fer un debat obert, un debat realista, inclús un debat distant de la picabaralla política, però que reculli les necessitats i les inquietuds dels ciutadans i ciutadanes de Sitges, i fer també partícips directament als sitgetans d'aquesta mena de decisions estratègiques. D'aquesta manera, d'acord amb les necessitats actuals i futures de Sitges, també podríem definir quin és l'ús més adequat i més necessari per al camp municipal d'Aigua Dolç. Tot recordant que la definició de l'ús d'Aigua Dolç ha estat una de les nostres principals reivindicacions, perquè no volíem deixar-la només d'entrada a mans del sector privat. En l'agenda política i cívica d'aquesta tardor, creiem que s'hauria de situar l'inici d'aquest debat del pla d'equipaments, i instem el govern municipal a fer-ho. Avui reclamem un canvi de rumb a l'equip de govern, tant pel que fa a Aigua Dolç com pel que fa a la planificació general dels equipaments. I li diem sincerament, amb voluntat de consensuar una proposta positiva i vàlida per Sitges, si actuen en aquesta línia, senyor alcalde, comptin amb el grup municipal de Convergència i Unió. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més?
Sí.
Senyor Lluís Mercè.
Tal com vàrem manifestar en aquest mateix plec que això quedaria desert, i així ens ha sigut, perquè a part l'avaluació estava més que cedida de preu, i en aquest sentit la nostra pregunta va amb el que si, tal com està en el pla general, els usos es continuen mantenint els que han, o es requalificarà el camp de futbol urbanísticament enrolant, Aquesta és la nostra pregunta que fem a aquest ple, si l'equip de govern pensa requalificar allò o pensa mantenir els usos que estan en el pla general. Res més.
Alguna pregunta, senyor?
Sí, senyor alcalde, gràcies. Bé, jo confio en la paraula que vostè ens va donar, que abans de fer res més ens convocaria i que entre tots buscaríem una solució pel camp de futbol. Vull dir, no m'estendrà més perquè vostè ens ho va dir i jo espero que ens convocarà, no? Res més, gràcies.
Alguna paraula més? Senyor Andreu Bosch.
Puc afegir el que ja s'ha dit aquí, però en tot cas fer una crida doncs, a la voluntat de diàleg i de consens en relació al camp d'Aigua Dols, i que realment seria, pensem, que seria un error no aprofitar aquesta oportunitat justament per posar sobre la taula aquest tema i acabar de trobar una solució que satisfaci a totes les forces polítiques, o si no a la majoria, i a, la, i a les expressions socials que ja s'han fet. Gràcies.
Moltes gràcies per contestar a tots els grups. El que sí que els dic, i així ho vaig manifestar en dues reunions que ja hem tingut sobre el camp d'Aigua Dols, és que això ha de ser una oportunitat per aconseguir aquest consens. També he manifestat que si la majoria en el consens no es pot aconseguir majoritàriament, també tiraríem endavant aquest projecte. Però sí que està en la voluntat d'aquest equip de govern, i així ho he manifestat durant aquests anys, de que temes importants que hi ha sobre la taula, doncs no perdre les oportunitats per treballar conjuntament i aconseguir aquesta majoria àmplia i al final doncs, poder fer allò que tots estiguem satisfets i que el poble de Sitges necessiti. Podem discrepar, també vaig voler buscar la majoria en el pla general i Convergència no la va aconseguir. Però lògicament aquí el que intentarem és el mateix, treballar junts a partir del setembre i esperar doncs, que tots els grups municipals puguem trobar aquest punt de consens per aconseguir un bon resultat pels beneficis de Sitges. Però, passem doncs a la votació. Senyor Roig.
Sí, per complementar, no per complementar, també per deixar aclarit, i sobretot en el representant de Convergència, quan parlava del pla d'equipaments, només recordar que aquest ple va aprovar ja el pla d'equipaments esportius perquè era qüestió imprescindible per poder entrar en els diferents programes d'ajuts i subvencions que donava la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquest pla està aprovat, en tot cas es pot actualitzar, es pot modificar, i que és el que estem fent servir ara per entrar en aquestes vies. Per tant, parlo d'equipaments esportius, evidentment, qui entès que vostè ho feia en un sentit ampli, general, però en el cas del que tenen de temes esportius està aprovat per, i s'utilitzava per majoria absoluta en aquest ple. El que no recordo són les dates, però devia ser al voltant dels 2006 o per allà.
I contestant al senyor Mercè, que és veritat que no l'he contestat, la voluntat d'aquest govern és no requalificar, sempre i quan hi hagi una majoria. Si la majoria d'aquest ple vol requalificar, amb el consens no requalificaria. Però si no hi ha aquesta majoria suficient i important, no es faria.
Deu i 24 minuts sobre, per tant, un nou període de reflexió a l'entorn del futur del camp d'Aigua Dols, de l'ús que se n'ha de fer a partir, com saben tots vostès, d'un context en el qual no ha aparegut cap pretendent per al concurs públic del camp d'Aigua Dols. Veurem què passa en el futur, veurem què passa ja de cara a la tardor. El ple es va endinsar després d'aquest punt en altres àmbits, sobretot en relació al món de la jurisprudència. Es va donar compte, entre altres, d'una sentència ferma en relació a un edifici que va ser protagonista de molts debats a finals dels anys 90, el cas de Ginkgo Biloba, una casa que es va reformar i que no va seguir de cap manera aquesta reforma a les normes del catàleg, però al final la justícia no ha donat la raó a l'Ajuntament. Àngels Parés es va mostrar indignada davant d'una sentència que deixa el municipi en la indefensió. Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, també s'hi va afegir. L'alcalde també s'hi va afegir, va compartir aquesta indignació, però en qualsevol cas va dir que la sentència era ferma i, per tant, no valia la pena posar-se més pedres al damunt. Armand Paco també va llegir un informe de secretaria en el qual refermava que des del 1998 l'Ajuntament no havia fet cap actuació en l'entorn d'aquest cas de vulneració, per dir-ho d'alguna manera, de la normativa, o almenys com es podia entendre, i que, per tant, ara tampoc val la pena lamentar-se massa. Va quedar tot més o menys sobre la taula, perquè d'alguna forma la cataplasma, aquesta qüestió va ser la posada en marxa que es va aprovar també a posterioritat del que ha de ser la redacció del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Sitges, que és paral·lel, complementari al Pla General. Però això ja hi arribarem, perquè queden encara alguns punts interessants. Bé, el ple va aprovar també el règim retributiu del representant de l'alcaldia al barri de les Botigues i la modificació del règim retributiu del representant de l'alcaldia al barri del Garraf. Entenen des de l'equip de govern que la feina que estan fent aquests dos representants és prou vàlida com per poder ser retribuïda. Convergència i Unió no hi va donar suport. Miquel Forns va dir que no compartia l'argument perquè no queden delimitades les funcions d'aquests dos representants respecte a les funcions que també exerceix en aquest cas el regidor Antoni Cavaller en altres àmbits, també com a representant del municipi. Acció per Sitges tampoc hi va estar d'acord amb aquest punt. Diu, entre altres coses, Andreu Bosch, que en època de crisi tot s'ha de retallar i que no resulta massa coherent aplicar un règim retributiu als representants de l'alcaldia, al barri de les Botigues i al barri de Garraf. Passat aquest punt, arribava un dels moments estel·lars de la nit, l'aprovació de la creació de la Fundació Privada del Retiro i de la creació de la Fundació Privada del Prado. Uns punts que primer l'alcalde va proposar que es votessin en conjunt a partir d'una petició de l'Andreu Bosch, es van votar per separat. Ara els posaríem, abans d'escoltar aquests tres quarts d'hora de debat, especialment intens en alguns moments, o molt intens, diríem, en alguns moments, els posaríem sobre la taula algunes dicotomies d'aquelles perquè els puguin servir. Creuen vostès que les assemblees d'una entitat són el pare nostre, són independents, són sobiranes en les seves decisions? Si ho creuen, bona part d'aquest debat no els servirà de gran cosa, perquè les assemblees, tant de Prado com de Retiro, varen aprovar en el seu dia els estatuts d'aquesta fundació. Per altra banda, però, qui escoltaran especialment defensant amb força vehemència la seva postura és Àngels Parés, que entenia d'alguna manera que no tot el que s'ha donat per escrit als grups municipals està prou clar. Àngels Parés deia, per exemple, que la terminologia de funcionament de les dues entitats està diferenciada, que no hi consten tampoc els membres de la comissió d'estudi que ha posat en marxa tot això, que no hi consta la taxació, i aquest plantejament s'hi pot afegir també el de Convergència i Unió. Jordi Mas, que va ser el primer a intervenir, també va dir que entenia que hi havia unes diferències de tracte entre les dues entitats a l'hora d'elaborar els estatuts d'aquestes fundacions. Va sortir d'alguna forma més o menys vetllada la qüestió del tracte discriminatori d'una entitat vers l'altra. Ramon Artigues també va prendre la paraula, saben vostès, òbviament, i ell no se'n va desdir de cap manera. La vinculació de Ramon Artigues amb el Prado va mostrar el seu enuig per com havia anat tot plegat, entenia que aquest procés no s'estava fent en forma ni en fons, i a partir d'aquí el debat es va anar encenent. L'alcalde Jordi Baiget va dir que no admetia de cap manera que es plantegés la paraula discriminació en aquest debat, que en cap moment això s'havia posat sobre la taula. Finalment també va intervenir Rafael Roig dient que en el seu inici els documents en els quals s'han basat la constitució d'aquestes dues fundacions eren idèntics tant per Prado com per Retiro, i han estat les comissions de les dues entitats les que han anat establint les diferències en tot plegat. Bé, sigui com sigui, es va aprovar finalment, com us dèiem, la creació de les fundacions, tant del Retiro com del Prado, es van votar per separat, però després d'un debat molt intens, amb especial protagonisme per la regidora Àngels Parés, que va defensar amb molta vehemència les seves argumentacions. Si us sembla, per tant, escoltem aquests aproximadament tres quarts d'hora de debat a l'entorn d'aquest projecte de futur, tant pel Prado com del Retiro, en el ben entès que els presidents de les dues entitats, tant Francesc González com Antoni Sella, també eren en el públic, també en companyia d'alguns dels socis de les respectives entitats, expectants, òbviament, pel resultat de la votació en el ple.
El punt és, els dos punts són, el primer, aprovació, si escau, de la creació de la Fundació Privada del Retiro i dels seus estatuts reguladors. I el següent punt, aprovació, si escau, de la creació de la Fundació Privada Casino Prado Suborense i dels seus estatuts reguladors.
Perdoni, senyor alcalde,
En relació a la seva proposta de votar els dos punts conjuntament, m'agradaria un aclariment. Els dos estatuts, és a dir, la reglamentació de l'estatut del Casino Prado i dels estatuts del Retiro, són idèntics?
Secretari.
No són idèntics, però són dos estatuts adaptats a la llei.
Canviant el nom de Casino Prado per Retiro,
no.
Seria el mateix
articulat? No són idèntics.
No són idèntics.
Cada un d'ells ha treballat amb els diferents, amb la identitat i la particularitat de cada entitat.
Que és lògic. Bueno. Doncs jo demanaria que es votés de manera diferenciada.
Vol votar el Retiro i després el Prado? Sí, ho vol fer? Si demana un regidor, ho farem així. D'acord. Doncs torno a llegir. Passem al següent punt. El primer punt és l'aprovació, si escau, de la creació de la Fundació Privada El Retiro i dels seus estatuts reguladors.
La proposta d'acord diu el següent. Primer, aprovar la creació de la Fundació Privada El Retiro i la formulació de la seva carta fundacional per part de la Comissió d'Estudi per a la seva aprovació en un proper ple. Segon, aprovar la votació inicial de la Fundació de la forma següent. Tercer, aprovar la memòria justificativa i tècnica transcrita en la part expositiva del present acord. Quart, aprovar inicialment l'avantprojecte dels estatuts. Cinquè, sotmetre informació pública als estatuts durant un termini de 30 dies per a formulació de reclamacions i al·legacions. Sisè, els estatuts esdevindran aprovats definitivament, de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sense perjuici de la seva publicació en el BOP, en cas que no es presenti cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma. En cas que s'hagin presentat reclamacions, durant el termini d'informació i audiència, hauran de resoldre de forma raonada en el mateix acord d'aprovació definitiu que expressament s'adopti.
Paraules? Senyor Mas?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres sí que des del grup de Convergència i Unió farem els comentaris dels dos punts a la vegada, és a dir, tant del Retiro com del Prado, estarà tot plegat en aquests comentaris. Després de tenir uns dies, només uns pocs dies, de la lectura dels estatuts d'ambdues fundacions, hem comprovat que, com comentava el company Andreu Bosch, realment no tenen res a veure uns estatuts amb els altres estatuts, i volem evidenciar aquí una diferència de tracte que ens sembla significativa d'una entitat amb l'altra, i per tant ens agradaria com a mínim ens expliquessin, ens aclarissin per què aquesta diferència de tracte. No estem parlant quant a la quantitat que l'Ajuntament aportarà a la Fundació El Retiro, que és una mica més que la que rebrà a la Fundació El Prado, sinó sobretot si ens fixem a l'article referent al cas que s'arribi a la dissolució de les fundacions. I llegiré textualment el que diuen els dos estatuts. Diu, en el cas del Retiro, diu el seu article 27.2, en cas de dissolució, les obres i instal·lacions revertiran en la titularitat de la Societat Recreativa El Retiro. Això és el que diu textualment. Mentre que en el cas del Prado, diu l'article 25 dels seus estatuts, especifica que el destí del patrimoni, en cas de l'extinció de la Fundació, anirà a través del protectorat, que depèn del Departament de Justícia de la Generalitat, i a més que és un pas preceptiu, a les entitats fundadores en proporció a l'aportació de cadascun d'elles, és a dir, un 50% aniria a l'Ajuntament, un 50% aniria al Casino Prado. Aleshores, ens agradaria, davant aquest dubte que ens ha sorgit a la lectura dels estatuts, que ens aclarissin aquestes diferències i en tenor del que ens diguin decidirem el nostre vot. Gràcies.
Moltes gràcies. Una paraula més, senyora Parés.
Bé, a mi m'hagués agradat precisament per solventar dubtes que amb la comissió informativa de l'àrea de govern i ciutadania ens haguéssim entretingut i ens haguéssim explicat, potser tenint-los abans, la documentació amb les propostes o les lectures que s'han anat fent. Perquè sap greu que ara en el ple anem dient punt per punt, però jo ho diré en general i després, si es creu oportú, doncs es poden comentar un per un. El que sí que els convenis o els estatuts de la Fundació no són pas iguals als del Prado i del Retiro, però a més, hi ha com una sèrie de terminologia de punts que penso que són de funcionament de dues fundacions que no es corresponen unes amb les altres. I penso, tal com han dit els companys de Convergència i Unió, que hi ha un tracte discriminatori per una part i per una altra, i no diré noms. Per tant, jo que sí que demanaria i hagués agradat de debò que ens ho haguessin explicat, perquè són dues entitats, em penso que prou reconegudes per tots els que estem aquí, per tant no cal que ens tirem floretes uns amb els altres, però sí que es haguessin pogut comentar punts per punts. Per exemple, se'ns va dir que se'ns facilitaria la taxació. Clar, un dels dubtes, i ho sento, jo vull saber per què una entitat rep més diners en funció de quina taxació. No se'ns ha donat la taxació, m'hagués agradat que me l'haguessin donat el dimarts passat, per valorar si realment els tants percents que s'aporten són equitatives. També veig que hi ha una entitat que rep uns diners i l'altra no, al llarg dels anys. En veig una que ha de portar una memòria i una memòria i una proposta d'activitats a l'any i l'altra només una memòria. N'hi ha una que no diu qui constitueix la fundació, una sí, l'altra no. Aleshores, potser és oblit, potser és que els punts han corregut. Ja amb una fundació té més punts que els altres. Aleshores, la voluntat, i la recordo ben bé perquè es va començar a treballar en l'anterior legislatura, era que totes dues tinguessin el mateix camí. Una cosa és la taxació, que repeteixo no la tenim, però pel que fa al tarannà, em penso que tant el de dalt com el de baix tenen el mateix tarannà, i en aquí, repeteixo, no queda ben clar, els tarannàs són diferents, hi ha terminologia diferent, de vegades es parla de patrons, en un lloc es parla de director, en un altre de gerents. A mi m'agradaria realment que aquesta fundació, que és per 30 anys i que per tant en juguem evidentment el teixit associatiu de Sitges, estigui ben valorada i ben escrita. Per tant, jo demanaria, no sé si és agosarat, de deixar-lo i fer una valoració d'anàlisi lingüística acurada, perquè si no el que haurem de fer evidentment és l'abstenció. I ja posats a fer i a demanar, sobretot també caldria una correcció lingüística, perquè jo me les he hagut i me les he haver per entendre, perquè el masculí i el femení, en aquest cas no era el senyor Roig, però sí que eren el Prado i el Retiro, que anaven com volien. Per tant, hi ha realment problemes de correcció lingüística i sobretot, repeteixo, criteris que no tenen, que desapareixen articles d'una entitat amb una altra, o per exemple fins i tot el fet de que no hi consti els membres de la comissió d'estudi, no? Que es va fer el dia 7 de juliol. No sabem qui es va reunir, perquè no hi consten ni el vocal ni els assistents. És a dir, són uns documents, per dir-ho pla i català, baligues balades, aquests que no estan, vaja, jo diria que no estan ben fets, i que, repeteixo, falten força punts que amb una entitat hi són i amb l'altra desapareixen. Per tant, si no hi ha aquesta recorrecció i una proposta doncs de remirar-se una altra vegada, Esquerra s'abstindrà.
Moltes gràcies. Alguna paraula més?
Sí.
Senyor Andreu Bosch.
Senyor alcalde, la meva intervenció no va tant en relació a la forma com en el fons, no? O sigui, de fet, tant en uns estatuts com en els altres, en la seva estructura de funcionament es deixa l'última responsabilitat de decisió sobre un i altra societat a l'alcalde de Sitges. I m'imagino que està en l'ànim de tots els aquí presents, però m'agradaria que constés la intenció d'adoptar tots els acords per consens, que seria el desitjable, és a dir, que dins la junta directiva, o vaja, la direcció d'aquesta fundació, doncs presidís el consens totes les decisions. Ara bé, no sé quina fórmula, però s'hauria de buscar alguna fórmula per tal que tant el Prado com el Retiro no deixin de perdre el protagonisme que els correspon, perquè són dues entitats que han demostrat abastament al llarg de més de 100 anys el seu valor social, el seu valor més enllà de la societat, i per tant doncs, crec que es mereixen aquesta autonomia que aquí reclama. Gràcies.
Senyora Martínez.
Sí, senyor alcalde. Jo no faré, no m'estendré gaire perquè de tots és conegut el meu tarannà amb una societat, no?, de les Duques. Però m'adreixo a el que ha dit la senyora Parés i Convergència i Unió, perquè el dia de les comissions informatives i abans de la Junta de Portaveus no teníem els estatuts. Llavors jo no he tingut temps de llegir-les totalment, però el que he llegit veig que hi ha una discriminació entre les dues societats. Llavors jo, si no es deixa sobre la taula, hauré de votar en contra. Gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els portaveus. El que no admeto, però és que no ho admetré mai, és que hi ha una discriminació entre les dues entitats. Ni molt menys. Això considero que és poc treball i poca visió del que està fent aquest govern. Aquest govern ho va fer per solucionar o per intentar caminar junts amb les dues entitats més importants que té aquest poble. Ho va fer per donar una porta oberta a reafirmar el seu protagonisme i la seva autonomia, i perquè no n'haguessin mendigant durant molts anys que han anat fent a l'Ajuntament, sinó que realment caminessin junts amb el seu patrimoni, amb la seva història i amb la seva gent, que són la gent també d'aquest poble. La veritat que jo em sorprèn quan cada entitat té la seva personalitat pròpia i no poden ser iguals. És que és impossible que siguin iguals els estatuts, perquè cada entitat té una història, té un patrimoni, té una manera de veure les coses. Clar, a mi em sorprèn ara que tinguem que fer el mateix patró per les dues entitats. Vol dir que no entenem, potser, el que significa. I dubtar de que el senyor secretari fet i ordenat les tassacions de l'ús de fruit a través del seu equip, del que hem posat sobre la taula i de que hem estat treballant en comissió amb el Prado i amb el Retiro, i que han portat quasi més de 7 o 8 mesos discutint aquests documents, és el que em sobta. Podem després, si la correcció lingüística, i no es preocupi, senyora Parés, que ja ho passarem pel traductor, però jo crec que aquí l'important és el fons, i em sabria greu que hi haguessin regidors que votessin en contra per un tracte discriminatori. Vostès creuen que aquest govern ha volgut discriminar alguna entitat? Això és el que vostès estan dient? Aquest govern no ha fet això. Aquest govern el que ha fet és que ha reafirmat cada personalitat de cada entitat, ha parlat amb cada una d'elles, són totalment diferents i cada una tenen algú que oferir al poble de Sitges, i aquesta fundació és l'oportunitat per fer-ho. Perquè realment puguem solucionar el problema del Prado amb el seu patrimoni, el seu gran teatre, i que podem també al Retiro solucionar el problema de l'auditori i de tot el que és el seu conjunt cultural. A partir d'aquí, miri, nosaltres satisfets d'aquesta feina. Primer, perquè ens vam comprometre que seria així. Segon, perquè veiem que és una possibilitat de treballar conjuntament. Després, agrair a totes les juntes, als seus dos presidents que estan avui aquí, que hagin treballat per aquest projecte, que va ser un petit somni però que s'ha convertit en una realitat. I aquesta realitat, ben segur que quan tots els ajuntaments el que hem de fer és donar-hi suport, treballar conjuntament, perquè això és un pas més. Després de ser quasi 30 i pico d'anys d'aquestes entitats, aconseguir haver fet una fundació amb l'Ajuntament de Sitges per preservar el seu patrimoni, per dinamitzar-lo, perquè no tinguin problemes econòmics, perquè puguem entre tots junts fer possible que això duri 500 anys més, em sap greu, jo dic sincerament, que aquí es digui que es discrimina, que és el que m'ha quedat a mi. Després pot ser que hi hagi alguna cosa o una altra en algun lloc, però jo em sento una mica allò, diríem, desconcertat. Aquí s'ha fet un treball, s'ha treballat molt, i ho poden afirmar les entitats, d'anar llegint-ho un i un altre, i uns demanant una cosa, els altres no. Complexa, perquè no és gens fàcil arribar a aquest punt, perquè hi ha patrimoni, perquè s'han de valorar les coses, perquè cada ratlla s'ha de llegir, no lingüísticament també, però sobretot per aconseguir això. I una cosa molt important, això és un pas més. Després, si la fundació l'hem d'anar convivint i canviant coses, els estatuts, doncs els canviarem. Però és molt important donar aquest pas, i m'agradaria que es donés amb unanimitat aquest ple, però si no també el donarem, perquè per nosaltres és molt important el que estem fent aquí. Senyor Ramon Artigas.
Sí, senyor alcalde, em penso que vostè ha anat més enllà del que jo he dit. Tot el respecte pel senyor secretari i tot el respecte per l'equip de govern i per les persones que han fet possible que el Prado i el Retiro se'n gaudeixin d'aquest acord. I vostè sap que jo hi vaig estar sempre d'acord en totes les converses, El que estic dient és que no s'ha fet en temps i en forma envers els regidors, envers l'oposició. No se'ns ha explicat prou, i vostè ho sap. Vostè sap que a la comissió, no, vostè no hi era a la comissió, però el senyor que presidia la comissió sí, però la Junta de Portaveus vostè sí que hi era, i no teníem els estatuts. I vàrem comentar això, i jo li vaig dir que estava molt bé, però que veia una diferència important entre Prado i Retiro. I això és així i no és d'una altra manera, senyor alcalde. Llavors no li sorprengui que jo ara no ho aprovi, perquè estic amb el meu dret de reclamar el que crec pel Prado i sense dir que no ho trobo just lo del Retiro. Cuidado, ho trobo just que se'ls doni el que se li ha de donar.
Vostè està reclamant pel Prado.
Estic reclamant, no, no, estic reclamant que no està les mateixes condicions del Prado que Retiro. Estic això només, però que no estic dient que no se li doni el Retiro, estic dient que se li doni el Prado, el mateix. Les mateixes condicions, però amb tot, no només amb els diners, sinó amb tot i amb, també sobretot amb el moment d'aquí 30 anys quan s'hagi de dissoldre, on te va parar una cosa i on te va parar l'altra.
Gràcies, senyor Ramon Artigas. Vostè sap que nosaltres no podem entrar en les mateixes condicions perquè estem jugant amb el patrimoni de dues entitats diferents. I nosaltres no podem dir ni tassar el patrimoni d'una forma que no seria, que seria regular, ni tampoc dir, pues ara donem igual aquest que l'altre. És que no, és que són dos diferents situacions i això és el que nosaltres busquem.
Senyor alcalde, jo no l'estic dient això. Jo estic dient que d'aquí 30 anys una societat tindrà una cosa íntegra i l'altra no la tindrà. I almenys ho he entès així jo, eh? A lo poc temps que he tingut per llegir els estatuts he entès això. Si no és així, rectifiqui'm, si vostè m'ho explica, doncs jo llavors votaré a favor.
Senyora Parés.
Hi ha una cosa que no m'agrada que em manipulin les paraules. Jo no he dit res, eh? I, perquè el senyor alcalde ha generalitzat, jo no he dit res de discriminació. No he dit ni els noms de les entitats, d'acord? Jo el que he demanat, i que hagués agradat moltíssim que el dimarts haguessin explicat tal com havien anat els criteris d'una societat i els criteris de l'altra societat, i per què amb unes es fa una reflexió i una altra. Jo el que he dit a més és que el que no és igual són uns criteris globals de funcionament, que per què amb una se'ls demana una cosa o una altra. Vol que demanem unanimitat, vol que voti a favor, doncs començo i em vagin explicant, doncs jo he demanat, podem fer-ho amb un òrgan intern, vol que aprovem, doncs comencem. Jo ho tinc apuntat aquí. La primera pregunta, qui formava la comissió d'estudi del dia 7 de juliol? Que no consta i m'hagués agradat saber qui eren els membres de la comissió d'estudi.
Ja n'hi farem arribar.
Ah, fantàstic, clar. Llavors com vol que voti a favor? Senyor alcalde, home, per favor, és que clar, manipuleu. Esteu dient no, no. Que no volem que els únics que volen... Escolta, el Prado i el Retiro són entitats que ja hem format els nostres avantpassats i per tant aquest fet de discriminació ho trobo insultiu i ara m'estic realment indignant, insultiu. Jo el que demano és una informació i si no la tinc anotada perquè jo sé que me l'he llegit acuradament. Per què amb uns, doncs, per exemple, no hi consta els membres de la fundació i amb els altres sí? No són fundacions, no hi han de constar els membres, doncs per què amb una es diu que està formada per tal, tal, tal i l'altra no? Pregunto, és tan difícil dir no, és que en aquest cas, clar. La segona qüestió, falta un article que crec que és important de Constitució. Amb un altre és un criteri que no diu res de discriminatori i en canvi l'altre sí. Amb un altre apareixen, repeteixo, uns diners, etc, etc. Clar, això és important perquè ens juguem, ja ho he dit, el futur d'unes entitats, unes entitats de les quals, repeteixo, ja els nostres avantpassats n'eren membres. Si ens ho haguessin explicat bé, ara no estarien discutint així. I no em digui que nosaltres parlem, almenys Esquerra Republicana parla de discriminació. El que s'ha parlat és de no donar la informació i de desídia, en aquest cas, a la Junta Informativa. De poca voluntat d'explicar, en aquest cas, els regidors de l'oposició. Això potser sí.
Mira, senyora Parés, calmi's una mica, que li explicaré. Perquè sap que jo li he explicat el fons, que és l'important. I l'he explicat, i al portaveu li vaig explicar exactament per què eren les tassacions que vostès les tenien. I em ho van dir i jo li vaig explicar el per què eren les tassacions. I a més, sí, home, la rentabilitat i l'ús de fruit d'una cosa i una altra és diferent i això fan uns tassadors, no ho fem nosaltres. Però bueno, la comissió estan a l'expedient de la comissió informativa.
Però jo els hi vaig explicar a la Junta de Portaveus, els hi vaig explicar el que significava això. No? I a més, saben vostès que això s'ha fet i s'ha pactat i s'ha treballat conjuntament una comissió que estava Prado i una comissió que estava al Retiro amb persones tècniques de l'Ajuntament per arribar en aquests documents. Tenen el vistiplau fins i tot de les assemblees dels diferents entitats i en aquest moment és l'Ajuntament que ha de donar el pas per donar el vistiplau. I ara és el que toca. No, passem a votació, senyor Andreu Bosch, perquè crec que el discurs... Ah, bueno, perdoni. Per rèplica. Sí, sí.
Senyor alcalde, gràcies, senyor alcalde. Vostès fan la seva feina, nosaltres també intentem fer la nostra, eh? I la nostra és fiscalitzar la seva tasca per tal de que es produeixin situacions, com vostè deia abans, el més justes possible, i en aquest cas penso que és un d'aquests casos en què sembla que la cosa no és prou justa, no? Vostè ens està dient el tema de la identitat. Jo no sé si ho barreja, però realment el fet de que quan hagi la dissolució, com diuen els estatuts d'una fundació, a l'actiu les instal·lacions d'una fundació passaran al Retiro i a l'altre cas es dividiran per la meitat, això em sembla que no té res a veure amb la identitat de les institucions, és a dir, no té res a veure, és un tema realment legal que està escrit aquí i ens agradaria una vegada més que ens expliqués per què hi ha aquesta diferència. És que senzillament volem saber, volem aclarir per tal de poder-nos fer un criteri per tal de valorar. Si no tenim això, no podrem valorar-ho.
Primer els explicaré perquè...
Hauríem així... de retirar-ho si no tenim prou tota la informació.
Senyor Mas, explicaré. Gràcies. Primer perquè així ho han volgut aquestes comissions que han treballat. Primer, com és qüestió. I segona, és perquè és diferent. I vostè, amb això m'ha de donar la raó. Aquí l'injust seria fer-ho just. Aquí cada entitat té un patrimoni diferent que pensa en aquest patrimoni diferent també, també és així, i a més cada entitat té un patrimoni que té una personalitat i entenc que és diferent el que transmet com a valor, fins i tot històric, com a valor patrimonial, però no que econòmic, no econòmic, el que transmet una entitat o el que transmet una altra, i així s'ha treballat i així s'ha pactat i així s'ha fet en aquest cas amb les dues entitats, perquè segur que això ha estat treballat i les entitats també ho han demanat. Després pot ser que vostè no estigui d'acord amb el que ha demanat l'entitat, també pot ser. Aquí és una qüestió que hem arribat a un consens, tant que vostès busquen el consens precisament, aquí el que hem intentat és arribar al consens amb les dues entitats.
Nosaltres no.
El consens amb les dues entitats.
Correcte. Però amb les altres no.
Molt bé. Senyor Andreu Bosch.
La primera cosa és que m'agradaria que se n'adonés, senyor alcalde, de com tracta arbitràriament a uns regidors i altres, perquè jo he demanat la paraula per replicar i m'ha dit que no, que passava la votació. Seguidament el Jordi Mas ha demanat la paraula i li ha donat sense cap tipus d'objecció. Per tant, doncs, a veure, m'agradaria que primer de tot reconegués aquest error, ja està, tots ens equivoquem, i aleshores a mi m'agradaria que endavant no em tracti d'una manera diferent que els altres regidors d'aquest ple.
Però si no el vull tractar diferent, el que passa és que el senyor Mas tenia raó, no li havia donat la paraula i esperava una contesta. Però el debat ja el donava per tancat perquè tothom podia haver ja replicat. Però parli, senyor Andreu Bosch.
No, és que jo he plantejat una qüestió a la qual vostè no ha donat resposta. Ha donat resposta al tema de la discriminació entre una entitat i l'altra, a d'altres qüestions dels estatuts, però no a la qüestió, primer, del compromís d'alcaldia com a cap, com a president dels òrgans directius d'aquesta fundació, d'adoptar les decisions d'aquest òrgan per consens. Això m'agradaria que constés, és a dir, si vostè adopta aquest compromís, almenys per aquesta legislatura. Com a mínim per començar aquests 30 anys llargs que durarà la fundació.
M'escolta? Sí, ho prometo.
Moltíssimes gràcies. Després, doncs, el compromís de mirar si hi ha algun tipus de fórmula més paritari que el que aquí s'adopta. És a dir, que, a veure, en el fons de la meva intervenció, què hi ha? Doncs hi ha que fins ara, tant Prado com Retiro, han estat dues entitats que han tingut independència total, que crec que amb errors i amb encerts han donat un gran servei al poble de Sitges i que en aquest moment perden aquesta autonomia. No? sí, perden aquesta autonomia, perquè realment, segons consta en aquestes actes, en l'acte que jo tinc, en els estatuts que jo he pogut llegir, hi ha igual nombre de membres del Prado i igual nombre de membres de l'Ajuntament, però amb una diferència, que és el vot de qualitat de l'alcalde. És així o no? Per tant, al final, en cas de disputa, que esperem que no n'hi hagi, en cas de desacord, doncs decideix el vot de l'alcalde. Per tant, mana l'alcalde. Sí? Per tant, bé, d'una banda, jo he tingut el consens, he tingut l'acord del senyor alcalde, que ho acaba de prometre, que les decisions s'adoptaran per consens, i d'això me n'alegro. I crec que les entitats també se n'alegraran, d'això. Però segueixo dient, m'agradaria una fórmula jurídica més paritària, és a dir, que no sé si potser podria ser una direcció compartida o no sé la fórmula exacta, però al fons crec que se m'ha entès. Gràcies.
Moltes gràcies.
Senyor Calde, només per aclarir,
sí,
perquè com que fem dues votacions, hem dit primer votem a Prado, després el retiro, vull dir, no tinc cap interès en no votar a favor del retiro. Però del Prado continuo dient que ara m'ho he pensat i m'estindré. Sí, o bé, li vaig a preguntar que ho retirem del ple i que en parlem. Que en parlem, ho consensuem, i hi ha aquí el president del Prado, vull dir, escolta, està sentint tota la conversa i penso que no passarà res perquè estem un mes més i ho aprovem al setembre. Jo li demano que retiri la del Prado i que la discutim.
Senyor Marc Martínez.
Sí. A veure, nosaltres en l'horitzó votarem a favor de les dues propostes per una raó principal i única, en principi, que és que aquestes dues fundacions o aquests dos estatuts han passat per les assemblees degudes. Per tant, si tenen l'aprovació de les pròpies entitats, hem de creure que es tracta d'uns documents que estan consensuats, que estan aprovats i, per tant, que no només hem de ratificar el que els interessats volen, en principi. També creiem que tots els documents són millorables i que el decurs del temps segur que farà, perquè són prou adults les societats i prou adults els regidors i tots els municipals, faran que aquestes fundacions es perfeccionin i s'adaptin molt millor a les exigències reals com a societats i com a poble. No ho dubtem que això és un primer pas. I per tant, com a primer pas consensuat, jo recordo en una altra època en què vaig a regidor de Cultura el que patien aquestes societats, i realment penso que si és un pas per tirar endavant i millorar la situació, que és molt millorable i que s'anirà millorant en el decurs del temps, com ha dit l'alcalde abans, nosaltres creiem que ho hem d'aprovar i ser fidels al que volen les societats i s'acabar la història. Gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Rafael Roig.
Sí, jo en tot cas demano la paraula com a responsable que m'ha tocat de l'equip de govern amb liderar un d'aquests grups de treball, en aquest cas amb la Societat Recreativa del Retiro, per tirar endavant. Primera cosa que constatar, el document inicial que es comença a treballar amb les dues entitats és exactament el mateix. I en tot cas, en el procés, cada entitat haurà posat més força o més èmfasis en unes qüestions. Per tant, això vagi per endavant. Que després, uns, en el procés, hagin volgut posar o tenir un reconeixement i s'hagi cregut oportú des de la comissió, és una cosa. Però jo els ben asseguro que no estaria ni estarà mai en el meu esperit i sapiguent quina és la història d'aquestes dues entitats i quines són fins i tot, i dir-ho amb clar, perquè també una part de la raó de la seva existència, les seves rivalitats, el que a mi podia jo negociar en un moment determinat amb aquella entitat, no anava a explicar-li amb el responsable de l'altra comissió perquè ho expliqués en l'altra, de la mateixa manera que no demanava amb el representant de l'Ajuntament de l'altra entitat que m'expliqués com anaven les negociacions amb això, perquè entenc que hi ha aquestes similitats i aquesta rivalitat. Per tant, que quedi clar que des d'inici surten uns documents iguals i que aquí no hi ha hagut cap mena de discriminació per part de ningú. També és a dir, informació, tota la que havia de falta, que no estava a la comissió informativa. Miri, l'expedient, com tots els expedients de tots els plens, llevat d'alguna excepció, que no és el cas avui, han estat a secretaria tota la documentació. I allà hi deuen haver les valoracions, sinó que el senyor secretari ho corregeixi, i tota la documentació que ha servit per la tramitació. Fins i tot, hi deu haver-hi la proposta inicial i com ha acabat el tema. Per tant,
informació i transparència, transparència tota la que ha calgut. Per tant, no intentem aquí atapar. Que hi ha unes diferències? Sí. Que són voluntats d'aquestes entitats? També. Que aquestes entitats, com deia el senyor Mar Martínez, que té tota la raó, han passat per les seves pròpies assemblees? Miri, la que em va tocar amb mi, tinc la sort que la van provar per unanimitat. Bueno, no ho sé, potser van fer el treball d'una manera, o potser és que es volen portar altres tipus de debats, també. No ho descartem. No, perquè un, amb els anys que porta experiència, també veu moltes coses i potser en passen altres. De tota manera, per la tranquil·litat de tothom, aquí anem a una aprovació inicial, per tant, ara hi haurà una exposició pública, que no sé quants dies és, i per tant, igual com hem fet amb el tema anterior, que si podia ser, podem deixar el mes d'agost inhàbil per poder mirar coses i adaptar-les. El que jo no m'agradaria és que aprovéssim la d'una entitat i deixéssim l'altra, i després féssim unes modificacions que no anessin en sintonia. Aquí tothom ha jugat amb els mateixos drets i amb les mateixes obligacions i amb la mateixa informació. Per tant, el que no ens semblaria d'acord és ara aquí sí, aquest no, perquè anem a veure què agafem d'aquí. En tot cas, o fem tot o no ho fem. Jo sóc partidari de que, per respecte a la gent i a la gent que ha treballat amb mi a la comissió, tant des d'aquí l'Ajuntament com des de la pròpia Societat Recreativa del Retiro, i per respecte a l'assemblea que hi va haver-hi, que ho va aprovar per unanimitat, jo li demano al senyor alcalde que això es porti al ple i es voti.
Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Amb tot el respecte a tothom, pensem que realment la filosofia aquesta de fer dos grups de treball diferents que ni es parlen i tal, no qualla massa amb tot el que després aprovarem, o com a mínim el que volíem aprovar, que era un reglament de subvencions. És a dir, si per totes les altres entitats de la vila fem un reglament de subvencions aplicable a tots idèntic, com és que ara hem fet un grup de treball diferent que ni es parla ni cadascú negocia el que vol? És una mica estrany, no? Respectant, òbviament, la identitat de tots, però que realment la justícia, en certa manera, és que tots tinguin les mateixes oportunitats, amb la qual amb aquesta diferenciació que s'ha fet d'equip de treball, doncs les oportunitats potser han sigut diverses. Que no dic si bé o malament, diferents. I una altra cosa referent al consens. Per respecte a les entitats i donada la gran importància de les mateixes per la vila, pensem que realment això s'hagués hagut de fer amb el consens de les altres forces polítiques, perquè pensem que és una activitat, és una iniciativa que durarà 30 anys si Déu vol, i que per tant durant aquests 30 anys els governs poden canviar, i per tant més val que les coses es consensuïn de manera més àmplia. Gràcies.
Un aclariment
i acabem.
Un aclariment. Aquest ple va ser el que va aprovar les persones que estaven al davant de cada comissió, no ens els ha inventat, per tant, públic i notori.
Senyora Parés.
Jo l'únic que vull insistir, perquè em penso que potser no ens expressem en pla català. Jo l'únic que he fet, perquè servidora té l'habitud de la lectura, és aquest cap de setmana llegir-m'ho. I el que he trobat, que hi ha coses diferents, i el que volíem saber, almenys Esquerra Republicana, el que vol saber, i que per tant, si com que no se m'ha aclarit, perquè és evident que el Prado i el Retiro són diferents, és evident perquè es diuen Prado i es diuen Retiro, i viuen un està al carrer del Prado i l'altre està al carrer del Retiro. Però hi ha una sèrie de percepcions, una sèrie d'elements que m'agradaria que me les expliquessin. Tan difícil és això, tan difícil és entendre-ho, com que la lectura no la vam poder fer el dimarts a la tarda, perquè ens el van donar dimarts a la tarda, no ho vam poder preguntar. Aleshores, el dubte és aquest, i n'hi ha moltes de vermellors en el text. Jo l'únic que demano és que fer o un compromís de que algun dia, en una sessió de trobada, se'ns expliquin per què hi ha aquestes diferències. No discriminatoris en absolut. Per què hi ha unes diferències? Perquè amb uns s'anomena d'una manera, d'una altra senzillament, potser també és curiositat intel·lectual de saber per què hi ha aquestes diferències. Tant costa entendre-ho, i és evident que els expedients hi són tots, però és que de vegades ens els donen, els expedients, i ho van dir-ho, i la taxació, ho van dir dilluns, se'ns va dir demà la tindreu la taxació, perquè no ens la va donar el senyor Roig, perquè no feia una fotocòpia. Ah, ara és... Home, doncs mira, a partir d'ara... Ah, home, no fumem, com mor els altres.
Senyora, jo crec que vostè té ganes de votar. Llavors,
Li dic una cosa, com que s'aprovarà inicialment, no es preocupi que ens posem a treballar perquè li expliquin els redactors, perquè com sap nosaltres, i jo personalment, l'he llegit però desconec el perquè de les coses. Per això hi ha redactors tècnics, perquè per algunes qüestions més aviat jurídiques i tècniques i fins i tot de les negociacions amb les entitats, doncs com que és una aprovació inicial, si després es troba igual que les entitats troben alguna cosa que s'ha de canviar, tenim tot aquest procés, delegacions per poder-ho fer.
Senyor alcalde.
Senyor,
em permet l'última.
Aquí no diu inicial.
Sí, és aprovació inicial, eh?
Sí. Digui, senyor, senyor Ramon.
També dic, si de cas, que abans de l'aprovació definitiva, com que això s'ha d'inscriure en un registre de la Generalitat, també s'enviaran perquè es puguin publicar. També, el fet que hi hagi dues versions, jo diria que una és una versió modificada d'uns estatuts més antics, perquè entremig del treball i tot això hi va haver una nova llei de fundacions de la Generalitat. I llavors, el que és els estatuts del Casino Prado potser estan més adaptats a la nova llei i ens els van facilitar a la Generalitat, mentre que el segon s'ha modificat sobre una versió original que potser amb aquest tràmit de la Generalitat doncs, hi hauran de polir algunes coses. També, que potser aquest pot ser una possible divergència entre un i l'altre. Jo diria que els dos a priori s'ajusten a la legalitat llevat d'aquestes peculiaritats de cadascú.
Sí, senyor Calde.
Senyor Ramon,
acabo. Senyor Roig, a mi el senyor secretari no m'ho va dir que em donaria la tassació, m'ho va dir vostè. No el senyor secretari, no m'ho va dir vostè. Bueno, escolti, a mi m'ho va dir vostè i a mi no em van arribar. Dos, això és una altra sorpresa. Aquí estudiem l'aprovació, si diu que és inicial, això canvia.
Senyor secretari,
senyor alcalde, aquí no ho diu, és el que vostès m'han fet arribar. Llavors, això canvia. Si s'ha d'aprovar definitivament, doncs ja canviarem el vot. Però sempre amb el compromís que vostè es reunirà amb nosaltres, almenys els que no ho trobem bé, i ens aclarirà i si convé rectificarà si hi ha discriminació o no. Si no hi és, jo personalment li demanaré disculpes, però si n'hi ha, vostè es compromet a rectificar-ho. Estem d'acord?
Escolta, és que a mi no vull estar d'acord amb una cosa que entenc que no és així.
No, és que si no és així, no es comprometi.
Escolta, nosaltres hem treballat per no discriminar ningú. Jo no em comprometo amb això. Jo em comprometo.
Però si no m'ha hagut això, senyor alcalde.
Senyora Martínez, primer demani la paraula. Jo el que em comprometo és assentar-me amb vostè després de provar-ho i parlar-ne i explicar-ho tot. I que vingui amb mi el secretari, els juristes i fins i tot els que han estudiat el tema financer i li expliquen a vostè.
I si hi ha diferències substancials, ho rectificarem. No, encara que hagi anat...
Escolti, si no rectifica un tassador i una persona...
No, si no em refereixo a la tassació ara. Em refereixo a moltes altres coses que hi ha. Bueno, escolti, vostè ha intentat votar a favor i ningú diu que no ho hagin fet bé. Sap vostè que jo sempre he estat a favor de les dues societats i que això anés endavant. Però si no ho veig bé, ho hauré de dir, senyor alcalde.
Però si no ho veig bé, no ho voti. Senyor... Senyor Rampago.
A veure, intentarem, com a portaveu del grup socialista, la veritat, no tinc cap intenció en crear més debat sobre el que han dit tots vostès, però sí que vull que la gent que aquí és present i la que ens veurà per televisió s'emporti una sensació francament molt diferent de la que estem donant aquí, perquè entre d'altres coses, la veritat, llegeixen els papers, estem posant aprovació a l'aprovació inicial d'un document que és la creació de dues fundacions. Per tant, l'element fonamental d'aquesta qüestió del que avui aprovem és, sens dubte, com ha dit l'alcalde, el tema de fons, que és lligar ajuntament i en dues entitats amb un destí comú. La segona qüestió que els vull dir és que aquí es fan servir paraules que fan mal, evidentment, quan es parla de discriminació, quan es parla de justícia contraposada a la injustícia que en teoria es vol fer evident amb la relació o la redacció dels dos documents. Jo els haig de dir que cada entitat és diferent, i això ho manifesta l'alcalde, però és diferent en tot, que cadascuna ha merescut al llarg d'aquests anys un munt d'ajudes per part de l'administració local i que aquestes ajudes pensem que és bo vehicular-les, normalitzar-les, regular-les, perquè el president que hi sigui o qui passi per aquelles entitats no estigui sempre amb la preocupació al cor de si arribarem o no arribarem o si subsistirem o no subsistirem. Evidentment hi ha un retorn de béns patrimonials en una entitat i en una altra de manera diferent. Entre altres coses entenc, i malgrat no formar part d'una de les comissions ni cap d'elles, millor dit, perquè el destí i l'edifici que suporten cadascuna d'aquestes entitats són francament diferents. Per un costat estem parlant d'un edifici patrimonial i dintre del Pla Especial de Protecció del Catàleg de Sitges, i per un altre estem parlant d'un equipament de dotacions que podria anar al terra demà mateix. Per tant, són dues situacions diferents. Per tant, jo entenc bastant més intel·ligent que una part dels despeses que tingui aquest edifici catalogat després del seu procés de renovació, si és que és el cas, l'Ajuntament se'n faci càrrec del mateix, que no suportar aquest pes patrimonial només amb una sola entitat. Per mi això és intel·ligent. L'altra qüestió que els vull fer veure és que darrere d'aquesta qüestió, al marge del que puguin dir cadascuna de les fundacions que es creen, és que hi ha una aposta decidida i valenta d'uns presidents i d'unes juntes, d'acord? I estan donant un pas en el futur complicat i difícil per intentar solucionar un problema que no han estat capaços de solucionar altres, i jo crec que això se'ls ha de reconèixer. Per tant, com ha dit, han dit els meus companys, estem en un procés d'aprovació inicial, que les correccions que s'hagin de fer es faran, que aquests documents han estat supervisats pels màxims representants de dues entitats i a més han anat amb una assemblea, i per tant hauríem de quedar-nos, i els hi prego així, amb el que ens resulta de tot plegat, que és unir el destí de l'Ajuntament i aquestes dues entitats de cara al futur. Gràcies.
Molt bé, doncs per tancar el debat i per destacar potser les coses més positives és que el Retiro i el Prado encara ens apassionen i encara fem debats polítics interessants sobre aquestes dues entitats. Però també per respecte a aquestes entitats i a les seves assemblees passarem a votació els dos punts. Els passarem per separat, perquè lògicament podrà llavors cada regidor amb consciència votar el que cregui oportú. Passem doncs l'aprovació, si s'escau, de la creació de la Fundació Privada El Retiro i dels seus estatuts reguladors. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat per 14 vots a favor.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si escau, de la creació de la Fundació Privada Casino Prado Saborense i dels seus estatuts reguladors. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Senyor Ramon Artigas, no vota?
No, vostè m'ha dit que no voti, si no ho veig bé, que no voti.
Bueno, que no voti a favor.
Si ho ha dit vostè, li dic gràcies per dir-m'ho, no?
No, senyor,
si no vull bé, no voti.
No voti a favor, no ho entès, bé, o...
No, ho entès, però entès, quan... Vostè m'ha dit, si no ho veu bé, no voti.
Però ha de votar sí, no, o abstenció. Pot fer una cosa, senyor Ramon Artigas. No votar vol dir no estar, no hi és. Que no hi és.
No, sí que aquí tot se'n veuen.
No, computarà efectes d'abstenció, però bueno...
Sí, és abstenció.
Senyor secretari, posi el que vulgui.
No, que vulgui no.
Respecte a vostè, ho sap.
Que vulgui no.
Posi el que vulgui. Sí. Però no voti, si no cal, no convidar que no voti, si no trobo bé, doncs jo faig ús del que m'ha dit l'alcalde.
Bueno, espero que quan digui que voti a favor, voti llavors, eh? Que quan jo li vagi dient el que tinc que fer, el que vostè ha de fer, ho faci. Ja ho sé, senyora.
Potser més, eh? Bueno. Potser més a l'esperó.
En tot cas, queda aprovat per 14 vots a favor.
Moltes gràcies.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
11 i 14 minuts, tercera hora d'aquest cel obert d'avui dimarts, 22 de juliol del 2008. Estem considerant la darrera sessió ordinària de ple municipal abans de les vacances d'estiu. Un dels moments especialment intensos de la nit, el debat a l'entorn de la creació de les fundacions del Retiro i del Prado. Ho hem pogut escoltar, com veuen, amb molts matisos es varen aprovar també aquestes dues fundacions. Alguns fan valer, com els comentava, no només l'aposta del futur, sinó el fet que les assemblees d'ambdues entitats ho han aprovat i, per tant, això hauria de prioritzar-se davant de qualsevol circumstància, i uns altres fan valer que no tota la documentació ensenya totes les cartes, o almenys així es considera. El ple es va endinsar a continuació en temes de l'àmbit econòmic. Es va aprovar la concertació d'un préstec amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local per import de 150.000 euros. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va tornar tornar a referir-se a l'endeutament de l'Ajuntament, Armand Paco li va contestar dient que aquest és un crèdit a 0% d'interès a pagar en 10 anys i amb un any de carència. I després, tot un munt de punts relacionats amb subvencions, entitats, associacions que sense ànim de lucre fan tot un seguit d'activitats, no només de lleure, sinó de caire cultural i de qualsevol altre tipus de Sitges. La majoria d'aquests punts van ser aprovats per unanimitat. Com també vàrem comentar ahir, el ple també va aprovar per unanimitat el que és la darrera tramitació administrativa ja per posar en marxa tot el que és el projecte de la nova benzinera de Repsol, al punt quilomètric 39,6 de la comarcal 246, a la recta de la Mata, entre l'autòdrom i la planta depuradora. I també es va aprovar per unanimitat aquesta proposta que en el seu dia va fer la Fundació Ave Maria quan s'estava tramitant el Pla General, una sol·licitud d'increment de sostre edificable, i ha estat aprovada, i per tant la Fundació Ave Maria pot tirar endavant aquest projecte que suposa l'increment del seu sostre edificable en 450 metres quadrats i per tant la possibilitat de poder encabir a la seva residència 20 persones més amb disminució psíquica profunda. No cal que els diem que tots els grups polítics varen estar d'acord amb la qüestió. I arribem a un altre dels punts interessants en l'ordre del dia del ple, com és l'aprovació de l'encàrrec de la gestió a la Societat Sitges Model 21 de la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sitges. Aquest és un document prou fonamental que ha anat sempre de bracet del Pla General, però amb la darrera revisió del Pla General no es va tocar perquè s'entenia que en el seu moment doncs ja duia prou feina al Pla General com per ficar-se també en la revisió del catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic. Ara sí que es farà i l'empresa Sitges Model 21 ha rebut l'encàrrec de contractar un equip redactor. El debat a l'entorn d'aquesta qüestió i sobre la necessitat també que a més de l'equip de redactor hi hagi doncs, altres sitgetans, especialistes, arquitectes que puguin participar, i no cal ni dir-ho, serveis tècnics de la pròpia institució, també va ser motiu d'interpel·lació entre els diferents grups polítics. Amb el vot en contra de Convergència i Unió, l'abstenció del Partit Popular, el vot en contra de Convergència i Unió fonamentat pel fet que sigui la Societat Sitges Model 21 la que s'encarregui de tot aquest procediment també. Escoltin el debat a l'entorn, com els dèiem, de l'aprovació de l'encàrrec de la gestió en la Societat Sitges Model 21 de la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i del Catàleg de Sitges.
Suposa l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'encàrrec de gestió a favor de la Societat Municipal Sitges Model 21 S.A. de les següents activitats. Redacció de la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg fixats en termini d'execució de 12 mesos. Segon, aprovar la minuta del conveni d'encomanda de gestió per a la redacció de la revisió del Pla Especial. Tercer, publicar el conveni d'encomanda de gestió per a la redacció. Quart, advertir la Ciutat Municipal Sitges Model 21 que la tramitació i aprovació dels instruments de planejament corresponents s'haurà d'ajustar allò que disposa el decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol. I cinquè, notificar els presents acords a la Ciutat Municipal Sitges Model 21 S.A.
Paraules, Sergi Miguel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Ja poden endevinar que no ens fa cap gràcia que un projecte de màxima importància com pot ser el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sitges l'hagi de gestionar la Societat Sitges Model 21. Un altre encàrrec de l'Ajuntament a les societats per valor de 100.000 euros per tal de fer la redacció d'aquest Pla Especial. Seguirem fidels a la nostra concepció que l'Ajuntament disposa de professionals suficientment preparats i capacitats per a gestionar això directament i que la via de la societat no fa res més que encarir el procés a la vegada que l'aparta del procediment administratiu convencional. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Sí, senyora Parés.
Bé, jo ja ho vaig comentar a la comissió informativa, però m'agradaria que constés en acte, perquè penso que el que es proposen aquí és realment un pas molt important per evitar allò que hem dit abans del ginkgo no sé què. No, gràcies. I que per tant penso que és l'inici o el replantejament del nostre patrimoni arquitectònic. Aleshores, jo el que entenc és que a banda de la comanda de gestió o el que sigui, ja vaig demanar que valdria la pena, que diuen que més ulls hi veuen més que dos, que es creés un consell assessor però de persones relacionades amb l'arquitectura, amb l'art, amb el patrimoni de la vila, és a dir, un consell de suport a la persona o a les persones que han de tirar endavant el catàleg i que per tant una mica siguin els lents de consulta, perquè segur que entre tots doncs veurem moltes més coses. I després altra cosa que és importantíssima és que qui redacti ho faci sense cap mena d'ambigüitat. És a dir, que quedi d'una vegada per totes, que quan hi ha una I és una I, quan hi ha una O és una disjuntiva, i de vegades sembla que ens enriem de la llengua, però en aquest cas les experiències ens han portat a que de vegades si interpretem una I o una O podem salvar o no podem salvar alguna cosa de casa nostra. Jo demanaria, per tant, al regidor responsable que en aquest cas senzillament és una proposta doncs, que tingués a veure d'acceptar-les.
Moltes gràcies, senyora Parés. Senyor Lluís Mercè.
Bueno, la dita és bona si arriba, ja fa 3 anys que demanem aquest tema i avui ha arribat, no? Sí, no, jo fa 3 anys que vinc reclamant aquest tema perquè el català que ha quedat assolet tant lingüísticament com tots els temes urbanístics, no? A veure, jo el que sí que demanaria, a part que la societat Model 21 prengui només, que suposo que serà el tema de l'adjudicació al grup que ho faci, sigui el senyor Hernández Cros, sigui el senyor Cruz Pineda, sigui el que es presentin, pues llavors demanaria que consti i que s'aprovés avui aquí que els serveis tècnics municipals al davant del senyor Raúl Alvarín pues, estigués al front d'aquest tema, perquè crec que és molt important, a part de la comissió que es pugui sortir tant de política com de persones de la vila enteses amb la matèria, que puguin treballar per aquest tema. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ramon Artigas.
Sí, senyor alcalde, només és per aclarir que el nostre vot serà abstenció, però no pas perquè no estem d'acord en que es faci el catàleg, sinó perquè s'adjudica a Sitges Model 21 i en coherència a les altres ocasions votarem abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Mampago.
Sí. A veure, ho he explicat moltes vegades, la sinergia que hi ha entre la societat municipal Sitges Model 21 i l'Ajuntament, perquè entre altres coses no deixem de ser administració pública i jo crec que som el mateix. Evidentment l'encomana de gestió que es fa, i ho diu fins i tot en el dictamen, és perquè ja saben vostès que la partida corresponent des del punt de vista pressupostari per tirar endavant, si no recordo malament, la redacció del pla especial era, penso, mitjançant o la venda de patrimoni o fins i tot algun crèdit o préstec. En aquests moments, després d'analitzar les comptes, hi ha crèdit suficient a l'agència municipal, a Sitges Model 21, per tirar endavant aquesta encomana de gestió perquè disposa dels recursos. Per tant, l'únic que es fa és traspassar-los amb ells la responsabilitat de muntar el plec de condicions i procedir al concurs per l'adjudicació del despatx d'arquitectes que en resulti guanyador per la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Català. Un cop dit això, que no deixa de ser per nosaltres un mer formulisme administratiu important, però un mer formulisme administratiu, el que sí m'agrada escoltar són les paraules de la senyora Parés d'Esquerra Republicana de Catalunya, en què el transcendental del que s'està fent aquí és precisament encetar la revisió del Pla Especial. Revisió que, com ha dit el senyor Mercè, fa temps que demanava. Ja saben vostès que en el procés de revisió del POM es va considerar prou feixuga la feina com per embrancar-nos a més la revisió del Pla Especial. No és menys cert que des que es va aprovar definitivament cap allà al maig del 2006 s'ha vingut reclamant la creació d'una comissió i en definitiva la redacció d'un nou Pla Especial de Protecció del Patrimoni, i per tant això és l'element important que avui m'agradaria destacar, independentment de si la gestió de la contractació de l'equip d'arquitectes es fa des d'un costat o es fa des de l'altre. Per descomptat, sense cap mena de dubte, que aquest regidor i l'equip d'urbanisme liderarà els treballs tècnics com ha vingut fent fins ara, perquè hi ha una feina feta, ja els hi vaig comentar en seu de comissió informativa, que el conveni que es va signar fa un any i mig amb la Universitat Politècnica de Catalunya ha donat un fruit important en un aixecament en 3 dimensions de totes les finques catalogades actuals d'acord amb el vigent pla especial, i evidentment la intenció d'aquest regidor i del seu equip tècnic és buscar arquitectes de prestigi que ens ajudin, i evidentment la qüestió és que donar el màxim de veus possibles i opinions perquè en definitiva el document que resulti de la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Catàleg sigui aprovat per unanimitat.
Si tot això funciona, també és intenció de la regidoria de que el procés no ens ocupi més d'un any i mig. Seria desitjable que no ens ocupés més d'un any i mig, i dic un any i mig intentant fins i tot arribar a una aprovació definitiva del mateix. Per tant, donem el tret de sortida i esperem doncs, d'aquí poc temps començar a parlar de comissions, començar a parlar de reunions, començar a parlar d'horaris de treball, i tant de bo doncs, siguem tots capaços de posar-nos d'acord el més ràpid possible. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Lampaco. Recollint totes les propostes dels grups, que seran ben ateses, i tant el Consell Assessor com diu la senyora Àngels Parés, o totes les propostes del senyor Mercè, la veritat és que nosaltres volem el mateix estil que es va fer en el pla general, el seguiment per part dels nostres equips tècnics, liderat per el senyor Lampaco, i després totes aquelles persones que es puguin portar criteri, ajudar i trobar el consens serà el nostre objectiu, i espero que en un any i mig, com he dit, puguem presentar aquí i poder estar doncs, satisfets d'un treball que recuperi, que, com diu molt bé el senyor Mercè, un document que està obsolet i que necessita d'una revisió. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat per 15 vots a favor.
A partir d'ara, per tant, i amb la previsió que assenyalava el regidor d'Urbanisme, d'un any i mig aproximadament es redactarà el nou Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i del Catàleg de Sitges, el pla que ha de permetre d'alguna manera que no succeeixin algunes actuacions que des del punt de vista del patrimoni no poden resultar gens adients segurament. Seguim endavant amb algunes obres públiques interessants. El ple també va aprovar inicialment el projecte bàsic i d'execució sobre la recuperació dels pous Marmellà i la construcció d'un pou nou amb canalització de fosa al terme municipal de Castellet i la Gornal, com us havien comentat, en un projecte que ve en bona part subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua. Entre altres coses, el ple també va aprovar el reglament d'usos de la deixalleria municipal o el reglament general del mercat municipal, així com els comptes anuals de l'exercici 2007 de l'Agència de Turisme de Sitges i l'encomana Turisme de Sitges de la gestió de la festivitat del Corpus 2008. Ens tornem a aturar perquè els dos tants de veu que ens queden corresponen a un tema que d'alguna forma va anar a cavall d'un dels punts de l'ordre del dia i una de les mocions que es va presentar en finalitzar el ple. Bé, pel que fa referència a l'àmbit de la societat mercantil i de Sitges Model 21, el ple va aprovar la contraprestació econòmica corresponent a l'encomana de gestió a la societat Sitges Model 21 del pla de bienalització del centre històric de Sitges, aprovada en data 9 de juliol. Aquest era un dels punts que va ser aprovat amb el no de Convergència i Unió, el Partit Popular i l'abstenció d'Esquerra, Nou Horitzó i Acció per Sitges, i per altra banda, el ple també donava compte, o sigui, feia venent la informació als regidors de l'aprovació inicial per la comissió executiva de l'empresa municipal Sitges Model 21 del projecte de remodelació del carrer Jesús entre el carrer Rafael Llopart i la plaça del Cap de la Vila i el carrer Parellades entre el carrer Bonaire i també el Cap de la Vila. Bé, a partir d'aquí es va establir també un debat. Aquest va ser la primera part del debat i la segona part va ser més encesa que la primera, o sigui que aquells que, diguem-ne, tenen un cert esperit allò de dir de morbo, doncs si el debat del Prado us ha interessat, esperin que encara queda de la moció que varen presentar conjuntament Esquerra, Convergència i Unió i Acció per Sitges, que també van encendre moltes passions. En aquest punt concret de l'ordre del dia, Miquel Forns, de Convergència i Unió, va fer referència als criteris de bienalització i als models que s'estan seguint per la pavimentació dels diferents carrers, i es demana que puguin ser reconsiderats. Marquero ho va explicar, Veget també va matisar algunes de les explicacions de Marquero, però en el sentit que s'està treballant en crear un model homogeni, però també que sigui el màxim de consensuat per tothom. I entre altres coses, Armand Paco també va dir que els criteris no sempre han estat bons i que no sempre aquest equip de govern es pot fer responsable de criteris com en els que al seu dia es van establir, per exemple, el carrer Sant Francesc. Armand Paco deia que ara que tothom parla doncs, de criteris d'accessibilitat, al carrer Sant Francesc es van fer unes voreres, segons deia el propi regidor, de PAM, i ara doncs, ja estan fetes i tampoc és que molts puguin d'alguna manera doncs, trobar una certa facilitat per accedir a determinats llocs amb unes voreres tan altes. Bé, el debat a l'entorn d'aquest punt és el que escoltaran a continuació.
La comissió executiva de l'empresa municipal, Sitges Model 21, va aprovar inicialment el dia 16 de juny
El projecte de remodelació dels carrers del casc històric, que pròximament seran vianalitzats, concretament el carrer Jesús i el carrer Parellades. L'endemà, el dia 17 de juny, el regidor Marquero convocava els portaveus dels grups municipals de l'oposició a una exposició d'aquest projecte aprovat inicialment, anunciant que el projecte estava tancat en un 90%, que es comentaria amb els veïns, amb el sector comercial, amb els grups polítics, i que es portaria al ple municipal per la seva aprovació inicial. De tot el que ens explicà en la reunió, i analitzat els casos de les vianalitzacions més recents efectuades al centre de la vila, Convergència i Unió ha estat debatent la proposta presentada per l'equip de govern. Òbviament, com hem anat manifestant en els darrers dos anys, no compartim el desenvolupament de l'obra i el resultat del carrer Àngel Vidal. Tampoc compartim ara el resultat estètic del carrer Nou, i molt menys la pobra cimentació del carrer Sant Domingo, i una altra cosa seria el resultat del carrer Barcelona. Més enllà dels aspectes més tècnics del projecte, més enllà dels condicionants reals que poden condicionar el projecte actual, com la pendent dels carrers de baixada, els serveis soterrats o l'evacuació de les aigües pluvials, o com afectarà el pas de camions i la distribució de mercaderies al paviment, potser també es podria haver plantejat engegar primer la plataforma logística de mercaderies i de vehicles petits de distribució abans del gran projecte de vianalització. A banda de tot això, tampoc compartim que hi hagin tres models de vianalització pels carrers històrics de la vila. Un primer model, que és el model del carrer Nou, que es pretén reproduir a tots els carrers que fan baixada a la Ribera, és a dir, els carrers Antacó, Carreta, Sant Pau, Sant Pere i Bonaire. Un segon model pels carrers Jesús, Parellades, Cap de la Vila, que és el model del carrer Àngel Vidal i Barcelona, però amb llambordes de major tamany. I un tercer model, que és el de mantenir la pedra en el paviment pels carrers medievals del voltant de la plaça de l'Ajuntament. Sincerament, creiem que s'ha de replantejar profundament el disseny d'aquests carrers, apostant per un criteri més unitari que elimini aquests tres models per un de sol, que salvi el valor patrimonial de cadascun d'aquests carrers, com les pedres de les voreres històriques, o que es plantegi recuperar les faixes longitudinals de pedra de l'antic paviment del carrer Sant Pau. Trobant-se el projecte de remodelació en exposició pública, CiU ja anunciem que presentarem al·legacions sobre tot plegat. En aquesta línia, conjuntament amb els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i d'Acció per Sitges, avui, més tard, debatrem i sometrem a votació, quan toqui en l'ordre del dia, una moció perquè es mantinguin les antigues pedres de les voreres històriques en el nou paviment. Creiem que val la pena que s'estudiï quina serà la millor fórmula per recuperar-les i per mantenir-les, per continuar donant singularitat als nostres carrers històrics. I ho diem en el ple perquè en el projecte, amb projecció audiovisual inclosa que se'ns va presentar, que ens va presentar l'equip de govern el dia 17 de juny, això no hi era. I aleshores, comentant-ho fins i tot amb els tècnics de l'empresa redactora del projecte, tampoc es contemplava. Des de Convergència i Unió apostem, evidentment, per una vianalització de qualitat que millori l'accessibilitat i les conduccions dels serveis, que aposti per als vianants i pel sector comercial, però que posi en valor la singularitat dels nostres carrers històrics. I amb la proposta presentada ens preocupa molt la pèrdua de singularitat i el poti-poti que en pot quedar de tot plegat, afegit ara a les dues estètiques vigents del carrer Major i de la part de baix del carrer Parellades. Per això també proposem que al costat dels afectats, dels veïns, dels comerciants i dels grups polítics es pugui formar una comissió assessora formada per tècnics, per arquitectes, per enginyers, sensibles a la revisió profunda de la proposta de vianalització, que assessori els tècnics i el govern en la seva actuació. Ho creiem sincerament necessari per mantenir el nostre patrimoni, per mantenir la nostra personalitat, que ens fa en certa manera singulars a Sitges en comparació amb altres nuclis històrics d'altres municipis. Pensem, sobretot, que la intervenció que es faci, sigui la que sigui, perdurarà moltes dècades i no ens podem permetre un altre error com el que s'ha comès al carrer Àngel Vidal. I una darrera qüestió, és només una pregunta al senyor secretari. Es podia fer l'adjudicació a l'empresa responsable del projecte executiu de l'obra de remodelació dels carrers esmentats sense estar aprovat definitivament el projecte? Gràcies.
Comencem per la part més tècnica i acabarem per la part política. Si hi ha una pregunta.
Com que és un contracte de la societat, us desconec, en principi diria que no. Fins que no està aprovat definitivament no pot adjudicar, si no se sap quin és l'objecte de l'adjudicació. Això s'hauria de veure en les clàusules, en com ho ha fet, és de com ho ha fet la societat.
Ho ha fet la societat, s'ha de preguntar a la societat.
Correcte.
La societat. Ara, alguna paraula més? Senyor Marquero.
Sí, gràcies, alcalde. A veure, podríem subscriure moltes de les coses que ha dit el senyor Forns. El projecte de bienalització és un projecte que el Partit Socialista tenia en el seu programa electoral i bueno, una vegada ens hem posat mans a l'obra, doncs ja portem molts mesos, tenim moltes reunions en diferents tipus d'associacions de veïns, de comerciants, etc. A banda d'això, s'ha fet la redacció del projecte amb un component tècnic molt important, que és el tema que jo li comentava, del 90% que està més o menys decidit, la part tècnica, i aquest regidor els va comentar a tots els portaveus dels partits polítics que els va reunir a l'endemà següent de l'aprovació inicial pel part de Model 21 i els va dir que la part estètica de resultes de totes les reunions que havíem tingut amb tots els ciutadans ens preocupava molt, pensàvem que era una decisió que s'havia de prendre de manera col·lectiva i per tant que quedava obert a qualsevol proposta de qualsevol partit polític i que nosaltres estàvem treballant en aquesta qüestió. Després de la reunió que vam tenir amb tots vostès, doncs hem tingut alguna reunió més amb algun sector comercial que quedava pendent. Hem tingut reunions, una reunió el dia 11 de juliol amb un grup d'arquitectes. El dia 15 vam tenir la comissió informativa, que alhora era comissió d'estudi, que es podia haver parlat sobre el tema, però bueno, potser no va ser el moment de parlar-ne. El dia 17 de juliol vam tenir una segona reunió amb grups d'arquitectes. Per tant, aquest equip de govern fa ja molts mesos que treballa en la bienalització i que porta la iniciativa i que ens conscient de que és un tema clau. Tan clau que a nivell intern nosaltres hem redactat un document que es diu Pla d'Impuls i Millora del Nucli Antic, un document important que es va començar també a treballar fa molts mesos, i tot això ens ha donat una sèrie de variables, no? Les opinions en aquest aspecte són molt diverses i jo crec que en el ple aquí no és el moment de tractar-les, sinó que és el moment de tractar-les són aquestes comissions. Per tant, jo els emplaço a que la propera reunió que tindrem amb tots els portaveus tornem a parlar de tota la feina que hem fet des de la darrera que vam tenir el 17 de juny, tant la que hem fet nosaltres com a Ajuntament, que som responsables de portar una proposta, com de les aportacions que vostès puguin fer. Com saben, estem en una aprovació inicial que es va publicar el 10 de juliol. Per tant, estem en un procés obert per definir tota l'estètica d'aquests carrers. Gràcies.
Una paraula més. Jo voldria afegir que si la moció va en els termes de conservar la singularitat de les pedres històriques de les nostres voreres, això nosaltres ja ho hem fet al carrer Tassis, no sé si vostè és conscient, fins i tot al carrer Barcelona també es van recuperar. Vol dir que nosaltres estem d'acord amb això i ho farem. Una altra cosa és quin tipus de pedra, com s'ha de fer i de quina manera. O sigui, no crec que es tingui que presentar una moció per això, perquè nosaltres en el nostre fer en el tema de la bienalització ho fem, ho vam fer i ho farem i ho continuarem fent. Vale? Si no, vagi al carrer Tassis, vagi al carrer Barcelona, tot allò és pedra singular de la nostra, dels nostres carrers. Abans el Vidal no podia ser perquè lògicament era pedra de fa molt poc, no? Però bueno, nosaltres aquesta és la nostra intenció. Una altra cosa és també hi ha aprovat un pla director. Nosaltres no ens estem inventant gaires coses, està aprovat una cosa que va aprovar per unanimitat aquest ple. Comerciant també ho va aprovar. El que sí que és cert, després el resultat el podem discutir. Hi ha un pla director de peatonalització aprovat pel ple i que el va fer, a més, els nostres equips tècnics amb una persona especialista i que determina una mica aquests tres diríem colors o tres elements. Jo crec que l'important és que vostès presentin al·legacions per millorar el projecte, tots els grups polítics, que continuem parlant perquè tots ens preocupa al final de tot és com queda. Perquè la feina que es fa sota és importantíssima i el tema que es canvia en tots els serveis i al final ens quedem amb si s'agrada o no, que a vegades és molt difícil d'entendre. És cert, com diu el Marc, que hem parlat ja amb arquitectes del poble que hem parlat amb gent, hi ha moltes diverses opinions, si escoltes uns en donen una, si escoltes un altre en donen una altra, i el debat està obert. El debat el continuarem obrint, com diu el Marc, i trobarem, suposo, una solució que potser no serà consensuada de tot, perquè en temes de gustos és complicat, però el tema de la pedra històrica, com que ja ho hem fet, ho continuarem fent, no té cap altre, i si no, allà està la realitat. Passem, doncs, sí, senyora.
De fet, si vol, comentarem després a la moció. La moció, precisament, com que no ens va quedar clar que la pedra històrica n'és on és, sinó que ens va quedar clar que la recol·locarien aquí, la moció va amb aquest esperit. Per tant, si estan d'acord, la voten i cap problema. No, sí, que ja ho justificarem després.
Ens la llegirem.
Però era perquè no va quedar clar. No ho tenim clar, vaja.
Senyor Lampaco? Perdó, que és el senyor Miquel Forns.
Sí, ja ho tractarem quan sigui un moment de la moció, però precisament la moció es va presentar amb la voluntat, perquè el dia que se'ns va explicar el projecte ni estava inclòs a l'audiovisual, ni quan vam demanar explicacions sobre això des de l'empresa tampoc van dubtar i tampoc ens van dir que en principi no, això no estava contemplat. Si ara el govern doncs ho contempla, doncs evidentment, com diu la senyora Parés, votin a favor de la moció i endavant.
És que sí, perdoni, però ara no parlarem de la moció. Segueix. És vostè que l'ha fet menció a la moció, jo per això li contesto.
Sí, a veure, per tancar el debat i sobretot que quedi meridianament clara l'opinió del grup municipal socialista en aquest sentit. Jo crec que tothom en parla de bienalització i se'n preocupa molt de bienalització, però com ha dit l'alcalde, és ben cert que hi ha un document aprovat de criteris, de principis, en el qual s'intenta recuperar aquells elements arquitectònics dels carrers que siguin aprofitables, no? Per tant, en aquest sentit, nosaltres plenament d'acord intentar integrar-los dintre de la vialització o del tractament que es faci en els carrers. En segon lloc, de la mateixa manera que hi ha un projecte de vialització, hi havia un projecte també del sanejament o de clavegram, un projecte de subministre amb alta, és a dir, un pla que en teoria marca el camí a seguir per part de l'Ajuntament. La segona qüestió que els vull dir és que certament a mi em sorprenen de vegades segons algunes manifestacions quan parlen d'accessibilitat i del caràcter de tota la vida de segons quins carrers. Punyeta, l'accessibilitat podien haver pensat alguns quan van refer el carrer Sant Francesc, que van deixar les voreres d'un pam, punyeta. O sigui, ara sí que hem de ser molt accessibles i ser molt curosos. I abans? Volem recuperar la pedra històrica de tota la vida. S'han fet tractaments de carrers en el qual s'ha substituït la pedra per panot. Punyeta, aleshores, d'acord que a vegades no estem prou atents, però no volin carregar totes les culpes sobre aquest govern, perquè en definitiva, i aquesta és una qüestió que ja saben que defensa aquest regidor, l'èxit o fracàs del carrer Angel Vidal no és la superfície, sinó la finalització de les obres, que és molt diferent. Ja lamento molt que aquest regidor se li hagi enfonsat un tros de carrer, senyor Fons. Li ben asseguro que el projecte no va fer el regidor, sinó va confiar en experts tècnics perquè això no passés, i l'obra ha sortit malament. Per tant, parlem de si el carrer ens agrada o no com ha quedat, parlem d'això. Evidentment, quan parlem de l'obra de la resta de carrers, home, hem de confiar que no tinguem els problemes que hem tingut al carrer de Vidal. I això és l'important. Per tant, jo crec que no podem demorar, la societat civil sitgetana no pot demorar més una decisió. Penso que és important, que és canviar la fisonomia dels seus carrers, certament, millorar els serveis del mateix, certament, i sobretot que l'evolució i el desenvolupament d'aquestes obres es faci dintre del termini. Però, de veritat, repassin a vegades els discursos, perquè d'errors o d'errades hem comès tots a diferents moments i a diferents èpoques. Per això tenim el carrer Nou, per això tenim el carrer Parellades, per això tenim el 1er de maig com els tenim. Què intentem? Doncs crear una sèrie de criteris. Crear una sèrie de criteris. Certament hi ha una cosa que és el casc antic, a l'entorn de l'Ajuntament, hi ha un altre tema que són els carrers que baixen a mar, si els pavimentem, si no els pavimentem, si posem asfalt, si posem llamborda, i al final ens sortirà allò que decidim per majoria. Jo no sé si eren capaços de ser unanimitat amb un tema com aquest, que és susceptible de ser opinable per part de tothom. Gràcies.
Aquesta només va ser la prèvia al debat que després s'obriria a l'entorn de la moció que presentaven Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Acció per Sitges. Ho escoltaran perquè és el darrer tall del ple que els hem preparat i dura aproximadament mitja hora intensa, eh? Intensa perquè... Bé, després us ho expliquem. Abans, el ple també va aprovar inicialment l'ordenança municipal per la prevenció i el control del mosquit tigre a Sitges, amb tot un seguit de recomanacions també pels ciutadans. Alguns grups de l'oposició van dir que arribava un pèl tard aquesta ordenança municipal, però en qualsevol cas s'hi va donar suport. I després van venir totes les mocions presentades pels diferents grups polítics, la majoria de les que va presentar tant Esquerra Republicana de Catalunya com el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya en combinació amb el Partit dels Socialistes varen ser aprovades per unanimitat, o algunes d'elles amb el vots de l'abstenció del PSC, però la majoria d'elles varen ser aprovades. La relacionada amb el Correllengua del 2008, una moció de suport al poble del Tíbet i al poble saharaui, i el batxillerat nocturn. Aquestes eren les propostes d'Esquerra Republicana, i pel que fa referència a les d'Iniciativa Verds i al PSC, una moció a favor del dret de les dones a decidir la seva pròpia maternitat i una moció contra l'eurodirectiva del temps de treball. I arribem a l'altre punt fort, final de festa, per dir-ho així, dialèctic d'aquest ple municipal d'ahir, la moció que presentaven Esquerra Republicana, Acció per Sitges i Convergència i Unió, referent a la pavimentació de Sitges, així en genèric, però sobretot el manteniment de les pedres de les voreres històriques. Sortirà aquí un terme que és la pedra abuixardada, que es diu molt, molt sovint, agafin allò com a pedra picada, aquella pedra típica també de les voreres sitgetanes. Recordaran que fa anys, i ho va recordar Lluís Mercè, fa uns, quan l'època en què era regidor, que hi havia tot un seguit d'operaris amb unes màquines que anaven picant la pedra, l'anaven fent rugós d'alguna manera perquè no llisqués, oi? Doncs bé, va ser una de les coses que va aparèixer aquí. El que va acabar d'encendre, per dir-ho d'alguna forma, el que va fer vessar el vas, fou el moment en què Armand Paco va fer referència a un paper que, sense signar, convidava a veïns del casc antic a participar, a fer presència en el ple d'ahir, diguem-ne, per fer pressió davant d'aquesta moció. Va insinuar d'alguna forma, va donar més o menys vetlladament, això per depèn de qui ho escolti, per depèn de qui ho cregui, no era cap insinuació, sinó que d'alguna manera Àngels Parés va dir obertament que el que estava fent Armand Paco era senzillament una qüestió de fals testimoni cap a Esquerra Republicana i cap a Acció per Sitges, per, diguem-ne, per deixar anar el contingut d'aquesta nota i més o menys identificar-ne aquest contingut amb el text de la moció que es presentava. Això va encendre els ànims de tothom. Convergència i Unió va mostrar la seva indignació, va demanar que el regidor provés aquestes afirmacions que estava realitzant, i això va, diguem-ne, esquerdar l'ambient del debat a l'entorn d'aquesta moció. Comença explicant el sentit de la moció, en aquest cas el portaveu d'Acció per Sitges, Andreu Bosch, i després paraules de Lluís Mercè, d'Àngels Parés, de Marc Ero, de nou torna a parlar Andreu Bosch, després Lluís Mercè, que no estava massa d'acord tampoc amb l'esperit de la moció, perquè entén que aquests grups de l'oposició volen imposar un model, quan el regidor de Nou Horitzó creu que s'han de veure totes les possibilitats i aleshores escollir, i després, com els dèiem, a partir de les paraules d'Armand Paco, la cosa encara s'encén una miqueta més. 12 minuts i seran les 12, el que ve a continuació dura aproximadament mitja hora, però es fa escoltar per molts motius.
Passem a la següent moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya, Acció per Sitges i Convergència i Unió, referent a la pavimentació de Sitges. La llegeix el secretari si vol, a la part resolutiva o el que proposa, i després el debat.
Per això, gràcies, senyor alcalde. Voldríem que entenguessin... Perdó? No ho faig bé?
Okay. No és que ho fa bé, no. És que jo li estava dient si preferia que ho llegís el secretari i després vostè el debat. No, llegeixi-ho vostè. Sí, i tant, que s'hi facin.
Obrim debat, si cal. El primer de tot és que voldríem que entenguessin aquesta moció no com una voluntat de protagonisme polític, sinó de sentar les bases d'un tema que ja ha sortit anteriorment en aquest ple, i és que sembla que vostès estan pel diàleg, així ho han fet anteriorment, sembla que han adquirit el compromís de continuar aquest diàleg per tal d'arribar a una solució de consens, i per tant jo crec que el que aquí es demana, que ara llegiré, doncs és assumible per totes les forces polítiques presents en aquest ple. Per què? Perquè d'una banda hi ha un criteri d'uniformitat, que jo crec que tots hem de tendirem a això, és, en podríem dir, l'oferta d'un pacte de futur, és a dir, un pacte que ha de perviure moltes legislatures, és a dir, molts equips de govern han de veure de les fonts d'aquest pacte que ha de néixer, d'aquest diàleg que vostès han ofert en aquest moment. Per tant, doncs, per una banda, mirem al futur, mirem a un objectiu comú, a una homogeneïtat en els nostres carrers i també a una genuïtat, és a dir, que siguin genuïns, que tinguin alguna cosa de pròpia, alguna cosa de Sitges. Per tant, doncs, creiem que aquesta moció és recolzable per l'equip de govern i pels altres membres del presents en el ple. Diu així: que es mantinguin les pedres de les voreres tot i que es passi a fer caixa única. 2. Que es vagin recuperant en els trams on s'ha usat un altre tipus de material. I 3. Que s'aconsegueixi una uniformitat en el conjunt dels carrers bianalitzats. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula? Senyor Lluís Mercè.
El grup municipal Horitzó s'abstindrà i s'abstindrà pel motiu següent. Amb l'última reunió que vam tindre amb el regidor Marquero i junt amb els portaveus de tots els grups municipals no vam quedar d'aquesta forma. No es va quedar en res, sinó que es presentarien una sèrie de diferents opcions amb les quals podríem triar o podríem dir la nostra. I jo li demanaria al senyor Marquero que s'expliqués si vam quedar així o no vam quedar així, perquè jo tinc entès que és d'aquesta forma. Aquí no hi ha cap cosa concreta i aquí, amb aquesta moció que presenteu els tres grups municipals d'Acció per Sitges, CiU i Esquerra, esteu ja volent determinar i formalitzar un determinat sistema constructiu. I jo, fins que no vegi totes les opcions, potser a millor em decanto per la vostra, però també vull veure les de més, tinc el dret de poder veure les de més, no que me l'imposeu. I a partir d'aquí, sí, home, esteu dient del que voleu i afirmeu el que té que ser. Bueno, em sembla molt bé, esteu en vostre, i que a millor jo puc estar conforme veient l'altre, però teniu que donar l'oportunitat de poder veure tot el ventall de possibilitats que hi ha, res més. A millor puc estar conforme després. Però clar, avui no la puc votar jo aquesta moció perquè no tinc l'altre ventall.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Més paraules?
L'esperit de la moció precisament neix fruit d'aquella trobada. Se recordarà, senyor Mercè, que, i precisament des d'Esquerra Republicana, es va insistir moltíssim amb la salvaguarda de la pedra abuixardada. Entenem que forma part del nostre patrimoni. Abans jo parlava de l'anuig que tenia per la casa catalogada, que ara ja no ho és, i pel fet de tirar endavant, doncs, el catàleg del patrimoni. Els carrers tenen una genuïnitat. Els nostres carrers formen part d'aquest patrimoni i enteníem, i aquest era el compromís del senyor Baget, alcalde de Sitges, i em sembla que també ho ha dit abans, de mantenir allà on és possible tot el que és la pedra abuixardada. D'aquell esperit de la trobada es va desprendre que la cosa no estava tan clara, perquè en el PowerPoint que ens van passar i amb la informació que ens van donar els tècnics semblava que la pedra només venia a petar aquí dalt al castell, al turó del castell, i que la resta quedava, doncs, en diferents colors. I aleshores el que nosaltres demanem és senzillament que es mantinguin les voreres, l'estructura de la pedra buixardada, i que es vagin recuperant perquè formen part del nostre patrimoni. I que, a més, i ara sí, fora de la moció, per entomem el que ens ha dit el senyor Quero, d'obrir un debat per intentar evitar que Sitges no sigui un corpus permanent, perquè si comencem a posar carrers en coloraines ja no caldrà que fem catifes de corpus, perquè clar, ara tenim aquí una mena de visió que ens crida l'atenció. Els carrers no han de cridar l'atenció, els carrers han de ser anodins, i per si anodins sí, no han de tenir una particularitat, els carrers serveixen per passejar. I si algú ara ens diuen que en el pla director vam aprovar-lo per majoria absoluta, és veritat, es va aprovar el pla de viarialització, però recordarà, senyor Baget, que vam insistir-hi molt, servidora va insistir-hi molt, en que el tema de la pavimentació havíem d'obrir un debat que no s'ha obert. I que per favor, ens, no, el debat no s'ha obert, ens van ensenyar unes propostes i res més. Nosaltres el que proposem aquí és, de moment, aquest compromís municipal. Es va aprovar per unanimitat el pla de viarialització i ho diem en la part expositiva. És una gran aposta de futur i molt interessant i hi creiem fermament. Ara, amb el tema dels carrers, es va dir que es discutiria i a més s'han fet, potser s'han fet proves pilots, però el carrer nou, doncs no s'ha consensuat, o sí, o potser jo estava a la Figuera i no vaig... D'acord? Per tant, demanem un consens i sobretot que aquest patrimoni, que és aquesta pedra que han fet a mà molts dels nostres avantpassats també, formi part d'aquest patrimoni que, repeteixo, hi ha de ser, però que no ha de, no hem de tenir uns carrers que hi hagi flors i margarides i no sé quantes coses, sinó senzillament que encaixi amb l'entorn de Sitges i que la gent miri amunt i que miri les façanes. Per tant, la moció va amb aquest esperit.
Senyor Mercè?
No, per dret de rèplica la senyora Parés. A veure, jo vaig entendre en aquella reunió que hi havia una enginyeria que li havien encarregat que fes un treball, però que no fes un treball, diguem, fes un abans projecte, fes algo que presentés el que ells veien pel municipi, i no crec que ells allà presentessin un tema executiu. I l'home aquell es va quedar així perquè, clar, el que allà es va enrunar és realment el que millor s'hagués tingut que fer abans perquè aquesta enginyeria doncs captés la idea de tots els grups municipals. Vale? Jo crec que l'error pot vindre d'aquí, de no haver fet primer la reunió amb la Junta de Portaveus juntament amb aquesta enginyeria, i potser ara no estaríem així, no? Però bueno, no crec que sigui el motiu per arribar a presentar aquesta moció, amb el sentit de que jo encara, com he dit abans, no hi sé exactament quines propostes hi ha sobre la taula. I clar, m'he trobat aquí una mica esturat de que veig que ja és una cosa definitiva el que plantegeu, i per això ja us he dit que seria extensió i ja no diré res més al respecte.
Senyor Marquero?
Sí, gràcies, alcalde. A veure, ara ho hem vist en aquest ple perquè hem donat compte i a més està l'aprovació inicial, està en curs, estem en el moment de recollir les propostes. Estem en el moment de recollir les propostes. La descripció dels fets que fa el senyor Mercè és correcta i per tant, si estem en el moment de recollir les propostes, no sembla lògic ni responsable que s'aprovi una moció que les limita o que imposa unes versus unes altres. No sembla responsable. Per tant, la comissió dels partits polítics, quan es reuneixi, decidirà tot el que hagi de decidir sense cap tipus de limitació. Sense cap tipus de limitació. Jo durant aquestes dues o tres setmanes he parlat amb molta gent sobre el tema i certament de gustos i opinions sobre això hi ha moltes. Intentarem, perquè és un tema molt delicat, intentarem que hi hagi un consens i que pugui agradar a la majoria de gent. Per part del Partit Socialista el que demanaríem seria la retirada de la moció, no pel que conté la moció, sinó perquè és extemporània, no procedeix ara perquè estem precisament en debat de tots els punts que planteja la moció, i és el que demanaríem. Gràcies.
Gràcies, senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde, em toca defensar la moció i la veritat és que explicaré una mica què ha motivat aquesta moció. És cert que hi va haver una reunió amb la Junta de Portaveus que es va parlar de la viarialització, que es va quedar que se'n seguiria parlant, però també és cert que en aquella mateixa reunió se'ns va parlar que ja s'estava acabant la viarialització al carrer Nou. I acte seguit, després de la reunió, el portaveu de Convergència i Unió, el senyor Miquel Forns, i jo mateix vam anar a veure com s'estava fent aquella viarialització. I home, la veritat és que ens va sorprendre que n'és tan avançada i que no s'hagués consensuat de quina manera s'havia de viarialitzar aquest carrer. Això va motivar
aquesta moció. En el fons ho va motivar això. Per què? Perquè era la prova pilot del que després vam veure en un escrit havia de ser una continuació en d'altres carrers que també baixen, és a dir, el carrer Tacó, el carrer Carreta, el carrer Sant Pere, Sant Pau, etcètera, etcètera, no? Els carrers que baixen. Total que sí és cert que es podria entendre que és extemporània, però jo crec que és pertinent. I és pertinent perquè, per aquesta raó que dic, és a dir, que per una banda s'ofereix diàleg, per l'altra es va precipitadament a tancar un carrer. També he vist en les converses aquests últims dies que era aprofitar unes circumstàncies, en podríem dir, favorables a que al municipi no li costés ni un duro. Però això no treu que aquesta bienalització no sigui, nosaltres entenem, l'adequada. Per tant, doncs, sentem les bases d'una bienalització que creiem que vostès, l'equip de govern, pot subscriure sense cap problema, i vostè també, senyor Mercè. Jo crec que en el fons de la qüestió, ja ho dic vostè mateix, que no està en desacord, i que per tant, doncs, no seria més que arribar a un punt d'acord comú per tal d'assentar unes bones bases en aquest diàleg posterior que hi ha d'haver. I també teniu en compte que és molt genèrica aquesta moció, no determina quants carrers, ni quins, ni com. Gràcies.
Senyor Mercè, per rèplica.
Senyor Andreu, no posi paraules que a la meva boca que jo no hagi dit. Jo dic que a millor, veient les propostes que hi ha, puc estar conforme amb la que se presenta avui aquí i de que quedin les... Si algú és sensible, també sóc sensible jo al sigetanisme, que tant aquí s'està preconitzant. Vaig tindre, en la meva època de tinent d'alcalde, vaig tindre una persona que va estar 3 anys abuixardant totes les voreres de Sitges, perquè entenc que es tenien que buixardar i entenc que fa municipi, però doneu-me també l'oportunitat de poder veure lo de més, no? O és que aquí ja l'època d'aquell senyor ja va passar, no? D'aquells 40 i pico d'anys, no? Vull dir, a veure, és que si no semblem també que es tornem aquí una mica tots feixistes,
Senyor Miquel Forns.
Sentint aquestes paraules, realment no sé què és el que anem a votar. La moció es presenta amb voluntat, precisament del que ha dit la senyora Parés, de salvaguardar les pedres de les voreres històriques. I aquí no s'imposa res. No anem a decidir el disseny dels carrers, anem a decidir uns criteris molt genèrics, que entre ells contemplin, doncs, que les pedres es puguin recol·locar buscant la fórmula que sigui la més adequada, i que hi hagi un criteri més uniforme en el conjunt dels carrers bienalitzats. No estem posant cap model de res sobre la taula concret, que s'intenti buscar una fórmula per salvaguardar-la. Sí, és el que dic, que es mantinguin les pedres de les voreres tot i que es passi a fer caixa única.
Senyor Mercè.
I punt. I res d'històries d'imposar, ni de feixismes, ni coses estranyes, res més.
Senyor Armand.
Gràcies, alcalde. A veure, a mesura que ha avançat la moció hem anat edulcorant el text, ens dona la sensació inicialment plantejat, perquè clar, una cosa és el que es diu i després una altra és el que es practica, i m'explicaré. Jo no hi crec, el nostre partit, i l'equip de govern crec, no hi creu en l'igualitarisme i en la uniformitat, perquè aquest poble ha sigut diferent en moltes coses i en molts aspectes. La segona qüestió que els vull posar de manifest és que aquí fem afirmacions maximalistes de les quals haurien de ser més curosos, perquè Sitges en els anys 30 no tenia ni carrers pavimentats. Per tant, que les pedres són històriques de tota la vida, és possible que en algun tram d'aquesta vila, en el castell, sí que hi hagi pedres històriques. Però clar, voler dir que tots els carrers de Sitges són històrics perquè sembla que sempre hi hagi hagut pedra d'una determinada manera, quan el senyor Mercè ha reconegut que l'han abuixardat fa 3 anys o 4, doncs em sembla maximalista. La tercera qüestió, sempre estem amb la mateixa, senyor Bosch. Vostè vol el consens sempre i quan l'equip de govern estigui d'acord amb el que vostè planteja, perquè de no ser així vol dir que no volem el consens. Doncs no, l'equip de govern pren decisions i de vegades pot estar d'acord amb l'oposició o no. Però tant lícit és, i ja li vaig dir una vegada, discrepar de l'oposició com l'oposició no estigui d'acord amb el govern. Per tant, nosaltres mantindrem un criteri, a partir d'aquí intentarem arribar als acords necessaris i possibles
perquè el criteri sigui compartit. Però no vol dir que imposem la nostra voluntat per sobre dels altres, sinó que estem dintre del joc democràtic en el qual això és perfectament possible. Cinquè, reclamen diàleg i consens, no volen pressionar, no volen anar més enllà, només proposen. Aleshores, que em digui algú que és això que reparteix per les portes de Sitges. Si tant diàleg volen en relació a la pavimentació i la vianalització, per què algú està repartint això? És a dir, jo sé que algú va penjar pancartes i no sabíem qui era, i ara resulta que ens trobem que estan repartint a les bústies del centre històric aquest tipus de paper. Què diu el següent? No a les destrosses dels carrers de Sitges ni tampoc ara en el pla Cap de la Vila. Si et preocupa el pla del Cap de la Vila i el carrer Parellades, vin al ple municipal del proper dilluns 20h-22h. Clar, quan vostès presenten una moció d'aquesta naturalesa acompanyat d'un paper que es troba en determinades bústies d'aquesta naturalesa, aquest equip de govern, permetin que estiguin a l'ús de la paraula, ha de desconfiar de les bones intencions i de les bones paraules. Ha de desconfiar de les bones intencions i de les bones paraules. Celebraré que això hagi estat mà d'algú que no sabem qui és, perquè clar, jo sí que començo a entendre què diu aquest paper en relació al que diu aquesta moció. I si no és així, encantat de que vostès m'ho desmenteixin si jo estic equivocat. Per tant, deixant de banda aquesta qüestió i abonant les paraules del meu company, sincerament crec que ara no toca, estem en un procés de participació i obert per veure quina és la millor solució, per intentar equivocar-nos el menys possible amb la vianalització que fem dels carrers, però permeti'ns que nosaltres tinguem un criteri que en alguns casos no sigui compartit per la resta de grups polítics. Gràcies.
Més paraules, senyora Parés? Perdó, el senyor Gavi Serrano primer, que t'havia demanat la paraula.
Sí, t'havia demanat. Des del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida sí que volem confiar en la resta de grups municipals, i aquesta confiança jo crec que passaria per la retirada de la moció, perquè després d'oferir i s'ha ofert, jo crec que per al regidor responsable, per al portaveu del Partit Socialista, d'oferir diàleg, o les mateixes paraules que ha dit el representant del partit Nou Horitzó, no? Després de plantejar diàleg, després d'haver de dir que aquesta moció tindria sentit, després d'haver decidit què volem fer, i si realment alguns partits o algun grup municipal no estan d'acord amb la decisió presa, doncs aleshores sí que tindria sentit presentar la moció al ple, perquè puguem modificar o podem plantejar alguna cosa, no? Però abans de prendre la decisió, després d'una proposta de consens i una proposta de diàleg, em sembla que la confiança seria retirar la moció.
Gràcies, senyora Parés.
Sí. A veure. Sí. Em sap molt de greu, senyor Armand Paco, perquè ara vostè ha aixecat fals testimoni. Què vol dir relacionar una moció amb un paper que està signat per algú?
No.
Doncs aleshores vostè m'està acusant a mi? No, m'està aixecant fals testimoni?
No he dit això.
Com que no? A veure, jo tinc orelles.
Jo també.
I entenc les coses.
Jo també.
Si hi ha algú o qui sigui que està repartint, no pot vostè en cap moment, i si no, demostri-m'ho. D'acord?
Demostri'm vostè el contrari.
Jo i tant que li demostro el contrari. En el moment en què vulgui li puc demostrar el contrari. Ha estat vostè que ha aixecat a fals testimoni, no jo,
No.
D'acord?
No, però no estic
d'acord. Home, no, com que no cridi? És a dir, vostès ens estan acusant de que estem fent un mal joc perquè hem presentat una moció quan la moció s'ha dit Pla i Català que és amb esperit de recuperar i mantenir perquè no se'ns ha tingut en compte abans. Nosaltres hem vist una documentació que ja estava data i beneïda. Per tant, el que demanem, estem demanant, és que se'ns tingui en compte i que per favor es mantinguin aquestes coses, que a més repeteixo és el compromís del senyor Baget, alcalde de Sitges, i abans també ho ha dit, senzillament és això. I ara vostè a més treu aquest, perquè se l'ha guardat a la faixa per treure'l, doncs no senyor, falsos testimonis no senyor. Nosaltres anem amb la cara ben alta i amb la veritat al davant.
Senyora Miquel Fons,
sí, mostrar la nostra indignació pel que acaba de fer, pel que acaba de dir, demanem que ho demostri davant del ple municipal, perquè en qualsevol cas aquests tres grups municipals, Esquerra Republicana, Acció per Sitges i Convergència i Unió, com diu la senyora Parés, hem anat de cara en tot moment, Hem presentat una moció signada pels tres portaveus amb voluntat de que s'aclarís una cosa que no ens va quedar clara en l'única reunió que ens han convocat, en l'única, la del dia 17 de juny. I després, insisteixo, estem molt indignats pel que ha dit. M'agradaria veure el contingut d'aquest full si coincideix amb el que nosaltres en aquest moment estem defensant, només per saber-ho. I per altra banda, em preocuparia si algú més ha expressat que no està content amb la bienalització, doncs anar a buscar aquest consens i diàleg que estem reclamant de forma tranquil·la. El que passa és que, clar, els fets, quan sents el que sents, evidentment t'indigna i et posa més nerviós, doncs intentar buscar entre tots el que al principi reclamàvem, de forma més tranquil·la i més serena. Gràcies.
Gràcies, senyor Hernán Paco.
Miri, poden estar tots els indignats que vulguin. Jo he començat a la meva intervenció i al final de la mateixa a dir que trobava altament sospitós una moció d'aquesta naturalesa amb un paper que ens trobem a les bústies. I he dit, i escolti-ho bé, si això no és cert, no té res a veure, vostès ja ho desmentiran. Només he dit això. Però considerant-me, i repeteixo, que de la mateixa manera que en un determinat moment, lamento dir-ho així, ens van aparèixer unes pancartes penjades anant contra una actuació que es feia en el camp de futbol d'Aiguadols i que no figurava nom, també ens sobta que hi hagi una octaveta repartida a les bústies fent coincidir el dia de ple i l'hora en la qual es tracta una moció que parla sobre la mobilització del cas Cantí. Si vostès em diuen que no tenen res a veure, jo els accepto les disculpes, o em disculparé jo si no és així, però lamento molt que aquests dos fets hagin coincidit en el temps, o no se n'adonen que han coincidit en el temps, o és que m'ho estic inventant jo, és que m'estic inventant la moció que vostès presenten i el paper que hem trobat convocant a la gent a les 10 de la nit en aquest ple. No, permeti'm. Ah, no ho sabia ningú. No ho sabia ningú. Bueno, doncs nosaltres ens hem trobat un paper que fa coincidir precisament un tema que es parla sobre banalització i un pesquí que diu el que diu en relació a la banalització del cas Cantí. No l'he fet jo, però l'he ben assegut. No l'he fet jo. És a dir, evidentment, si nosaltres l'haguéssim fet, estaríem a favor de la banalització i no en contra, com manifesta el paper. No som tan tontos, senyor Forç. No som tan tontos. Per tant, el paper en tot cas hauria d'anar en el sentit de recolzar l'opció de l'equip de govern, no pas de l'oposició. Fins aquí hi arribem. Per tant, coincideixen fets molt interessants, només poso de manifest això. A partir d'aquí, que vostès on han estat, ho celebro, perquè el lloc en el qual s'han de dirimir les diferències precisament és en els plens o en les reunions que tingui el govern amb l'oposició, res més. I si vostès estan ofesos, ho lamento, però també ho estem nosaltres, que quan es parla d'aquest tema, surti el que ha sortit repartit per les bústies del cas Cantí. Només dic això.
Molt bé. Sí, no, doncs parli.
Demano que ho demostri.
Sí.
Que ho demostri. Si no amb aquesta sessió, amb qualsevol. Però, i quan es demostri que els grups municipals no hi tenim res a veure, demanarem una rectificació pública per part seva i del seu grup.
Correcte. Està aclarit. Digui, senyor...
Gràcies, senyor alcalde. Jo no en sé res d'aquest paper. No en tinc ni idea. No. Però és que m'ha semblat lamentable que hagi lligat el tema de les pancartes amb aquest paper, perquè no té res a veure. Una cosa que es posa en un lloc públic i el dia següent es fa una roda de premsa per denunciar públicament que hem estat els grups de l'oposició qui hem posat aquestes pancartes pel tema del camp d'Aiguadols, i això no té res a veure l'una cosa amb l'altra. O sigui que em sembla la seva intervenció desafortunada, com a mínim. I després una altra qüestió. Jo la veritat és que em sembla que els que han provocat aquest paper són vostès mateixos. I us diré per què. Esclar, com actuen amb els carrers de Sitges? Doncs de moment, malament. De moment, ja hem vist que Àngel Vidal no ha estat un èxit, precisament. Ja hem vist que el carrer Nou, doncs, a nosaltres ens el fan veure un cop les decisions estan preses, i és normal. És normal que els grups de l'oposició, davant d'actituds de decisions preses i prepotents, doncs reaccionem d'aquesta manera. És que és legítim, i a més a més és que el ciutadà no entendria que ens colessin un gol i que nosaltres no reaccionéssim. Sisplau, clar que sí. És a dir, s'ha de parlar molt i extensament, i quan dic parlar molt i buscar un consens, no em malinterpreti, no em vulgui malinterpretar. No és que vostès facin el que nosaltres diem, sinó que fomentem aquest diàleg que abans d'aquest moment d'acalorament teníem establert, i que anem continuant per aquest camí, perquè realment el tema de la bienalització, perquè no ens quedi un poble com a pastitxe, o sigui, com un pastís
de cromos diferents, doncs és necessari aquest consens de totes les forces polítiques, perquè aquest consens és el que farà que aquest poble acabi tenint una bona bienalització. Gràcies.
Moltes gràcies, i per acabar el debat, i com a alcalde, a més, el que sí que tinc a dir és que la meva paraula, tal com ha dit el senyor Parés, és un compromís clar, a més, amb el que anem a fer. Per això no cal que voti a la moció aquesta. No la votaré, perquè la meva paraula n'hi ha prou, de que realment nosaltres ja hem complert amb aquestes coses i ho farem. En canvi, sí que dubto com a persona si l'uniformitat és bona o no. Això és molt difícil, i a més és un debat molt complicat i complex. I la veritat és que el consens el continuarem buscant com ho hem fet, el diàleg el farem com ho fa el senyor Marquero, i d'aquí sortirà el millor per Sitges, suposo. No vol dir que hagi sortit l'unanimitat, sortirà el millor. Per això que jo, com que crec, i els meus companys així ho manifesten, que tenim clar el que hem de fer, i que el que hem de fer és treballar per aconseguir la millor finalització, però que ben segur que és difícil trobar un consens, perquè lògicament és un tema molt complicat i complex, però nosaltres el que sí que farem és preservar les pedres, com hem fet. És que aquí venen vostès com si no haguessin fet res. El carrer Tassis està tot preservat, i l'ha fet aquest govern. El carrer Barcelona es va preservar, i va ser aquest alcalde que va dir: preservem-ho. No vaig sentir d'altres, això vaig ser jo que vaig dir: preservem aquestes voreres i fem aquesta vorada al costat. O sigui que aquí nosaltres creiem que hem de continuar en aquesta línia, treballant per bienalitzar el poble, que això crec que està tothom d'acord, que el que hem de fer és el millor possible, i el que hem de fer possible és el diàleg amb les forces polítiques per arribar a aquest consens, que ojalà ho fem, si és així, ens felicitarem tots.
Un minut passa d'un quart d'una. I aquests varen ser els darrers moments més intensos del ple municipal d'ahir a l'entorn d'aquesta moció que presentaven els grups d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Acció per Sitges, a l'entorn, sobretot, de mantenir les pedres de les voreres històriques. Per això veuen que la qüestió va derivar bastant. Bé, només varen votar a favor de la moció, doncs els propis grups que la presentaven varen votar que no l'equip de govern, i es varen abstenir Partit Popular i Nou Horitzó. Per tant, la moció no va prosperar. En qualsevol cas, després ja es va obrir el torn de pregs i preguntes. Algunes de les que varen formular les destaquem ja en aquests minuts finals de la crònica del ple d'ahir. Per part de Convergència i Unió, algunes de les respostes que es van donar a preguntes de la federació: els lavabos del Mercat Vell es tornaran a obrir. Hi ha hagut un problema, segons sembla, amb la porta del mercat, però s'està resolent i es tornaran a obrir. Convergència també preguntava per què s'ha deixat la vigilància de l'Ajuntament a una empresa privada, s'ha encarregat una empresa privada la vigilància de l'edifici municipal. L'alcalde va contestar perquè s'entén que la policia ha d'estar al carrer al servei dels ciutadans. També es presentarà a Convergència i Unió un informe per escrit a partir d'una pregunta que demanava molts detalls a l'entorn del pla d'usos al centre històric de Sitges. El regidor Marquero es va comprometre a comprovar si veritablement s'ha cobrat l'IBI als propietaris de places de pàrquing al Mercat Nou, a l'edifici que s'està remodelant hores d'ara, i si s'ha cobrat l'IBI, doncs es revertirà aquesta quantitat. I cavalca la darrera pregunta de Convergència i Unió amb la primera que feia Lluís Mercè de Nou Horitzó sobre el cementiri, a partir també de la roda de premsa que va fer la federació la setmana passada. L'alcalde Jordi Baixet va comentar-li Miquel Forns que, com que hi ha hagut canvi també de responsabilitat en aquesta àrea, la nova regidora al càrrec doncs tindrà informada la corporació de tot el que està succeint, i s'ha instat a l'empresa, segons sembla, a arranjar totes aquestes qüestions. Lluís Mercè va deixar sobre la taula una reflexió també interessant. Va ser el propi ple municipal el que va aprovar aquest augment de la taxa de manteniment dels nínxols del cementiri a 24 euros, o sigui que va ser el ple de la corporació el que va aprovar aquest augment, que ara, diguem-ne, és vist d'aquesta forma. Però en qualsevol cas, Lluís Mercè va dir que, tot i que el ple va aprovar pujar la taxa a 24 euros, se n'està cobrant 25,68. I aquí que el portaveu de Nou Horitzó doncs es preguntava aquest 1,68 euros de més d'on ha sortit i què s'ha de fer amb tot plegat. Precisament a partir d'això, Nou Horitzó demana que no es cobri l'impost o aquesta taxa a l'entorn del manteniment dels nínxols en els propers 3 anys. O sigui que després d'aquests 24 euros d'enguany no es cobri aquesta taxa en els propers 3 anys. L'alcalde va dir que revisarà la situació perquè l'Ajuntament també ha rebut moltes queixes a títol individual de persones que entenen que aquesta taxa ha augmentat enormement. Lluís Mercè també va presentar dues radiografies. Són de la senyora Montserrat Adell, una sitgetana que va caure a la vorera del carrer Sant Isidre, es va fer força mal i demana que sigui arranjada aquesta vorera, ja no tant pel seu cas, sinó per tots aquells sitgetans que s'hi puguin trobar. Va preguntar també Lluís Mercè sobre quan ha costat a l'Ajuntament l'escultura de Subirachs, aquests sitges que presideix l'entrada al parc de Can Robert. Doncs a l'Ajuntament no li ha costat res. Aquesta escultura és un pagament en espècies. L'hotel Estela Barcelona devia, segons sembla, bastantes coses a l'Ajuntament, i aquesta ha estat una manera, hem de suposar, que de fer cap per mans en aquesta qüestió. L'Ajuntament no ha pagat res per l'escultura de Subirachs, sinó que ha estat un deute de l'hotel Estela que s'ha pagat amb espècies. A preguntes d'Àngels Parés, algunes d'elles sobre si un tòtem anunciador dels serveis a la platja de Balmins pot ser considerat discriminatori o no, segons la Generalitat, ha quedat l'assumpte sobre la taula. I també la regidora Parés va demanar que s'arrangi l'ortografia del cartell de la rotonda del Passeig Vilafranca, on apareix Pinsbens, amb B alta encara, i també un altre carrer, el carrer Salvador Soler Foment. Va demanar, ens esperés, no cal ni que els diguem, que aquest Foment, que no és el de turisme, sigui canviat per Forment, que és el nom del poeta. Hem rebut també a la ràdio un mail d'un oient on precisament sol·licitava això, doncs la regidora així ho va fer valer en el ple municipal. Finalment, alguna de les preguntes d'Acció per Sitges d'Andreu Bosch sobre els sorolls nocturns a l'eix més transitat de Sitges, Parellades, Bonaire, en definitiva tots aquests llocs on encara hi ha molta soroll a la nit, segons alguns veïns, i si l'Ajuntament pensa fer alguna cosa. I finalment, Josep Ramon Parés, en qualitat de president dels comerços del Centre Vila, va fer palesa diverses preocupacions, una sobre aquestes obres de vianalització del centre i fins a quin punt poden afectar els comerços, i sobretot que es vagin molt en compte en els terminis i fins a quin punt l'Ajuntament els pot assegurar. També fa referència a la qüestió de la música en viu i la seva regulació, i a la venda ambulant. Creu Josep Ramon Parés que bé, ha minvat força la presència de venda ambulant, però que caldria encara incidir-hi una mica més. I finalment, un veí de Garraf, que es va definir també com a simpatitzant de Convergència i Unió, però en qualsevol cas la queixa pública va ser a través d'un escrit. A la nit de Sant Joan, a les 4 de la matinada, va haver un foc a una zona entre el Passeig del Mar i el carrer del Ferrocarril. El carrer del Ferrocarril és un carrer on no està permès aparcar d'una forma així ad libitum, però es veu que tothom es passa la prohibició pel folre, veritablement, i el carrer estava ple de cotxes. Tant és així que a la matinada, a les 4 de la matinada, veient molts d'aquests propietaris que el foc s'acostava als cotxes, es veu que allà es va produir un moment de caos que hagués pogut acabar en una desgràcia, i així ho va fer valer aquest veí de Garraf, que va demanar a l'Ajuntament una vegada més que s'esmerci en trobar un pla d'aparcament en la zona del Garraf. Li va retreure el veí a l'alcalde, que fa 2 anys li va dir que s'estava estudiant. L'alcalde li va dir que ara ja no s'estava estudiant, sinó que ja s'estava debatent i que, per tant, la qüestió es resoldrà de cara a l'estiu de l'any que ve. Per bé que Jordi Veget li va comentar amb aquest veí que els problemes de trànsit al Garraf són en comptats dies de l'any, perquè la majoria de l'any en el nucli del Garraf hi viuen els garrafencs i no, diguem-ne, pateixen aquesta sensació d'angoixa que els provoquen les èpoques més fortes de l'estiu. I amb això va acabar el ple. I eren 2:15 de la matinada i l'alcalde va desitjar bon estiu a tothom amb... per dir-ho també d'una forma positiva, perquè molts ho varen agrair, amb la presència d'uns ventalls, d'uns vanos, a cadascuna de les cadires del Saló de Plens i també pels regidors. Ja a les 7 de la tarda estaven disposats i a fe de Déu els podem dir que es varen utilitzar molt, perquè el Saló de Plens, a aquelles alçades de la jornada, la temperatura i la xafogó eren ben altes. Demà a les 9 hi tornem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.